de rosas, no quieres las flores que él te prometía. Tú quieres amor, siempre seré tu verdadero amor. Oh, y ese juego idiota de querernos a escondidas, laberintos sin salida, vale la pena si...
Notícies en xarxa, edició matí. Amb Thaís Trujillo i Marc Rodríguez.
Bon dia. Els Mossos d'Esquadra reforcen el control del confinament perimetral després d'un cap de setmana en què les infraccions s'han incrementat un 15%. Interior vol combatre aquest cert relaxament en plena tercera onada i quan són a punt de prorrogar-se les restriccions vigents.
I és per això que bona part dels esforços se centren en vies de comunicació com les autopistes i autovies. I a més, també en les últimes hores s'han multiplicat els controls dels agents en punts com les estacions de l'AVE per comprovar que els desplaçaments dels viatgers responen a causes justificades com a excepcions. Els Mossos d'Esquadra i també les policies locals han aixecat prop de 2.800 actes per incomplir el confinament municipal, el toc de queda o les limitacions en la restauració durant el cap de setmana.
D'aquesta manera encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts, dia 2 de febrer, i al punt de les 8 del matí repassem també altres titulars de la jornada.
Salut insisteix que caldrà prorrogar el gruix de les restriccions actuals més enllà de diumenge. L'ocupació a les UCI es manté elevada però de moment estable i el descens de valors com la velocitat de propagació encara és molt lent. Preocupa especialment l'evolució de la pandèmia a Lleida i al Pla d'Urgell.
El Gremi de Restauració de Barcelona proposa al govern poder obrir de manera ininterrompuda fins a les 8 del vespre. Considera l'actual sistema d'obertura de 4 hores i mitja com un tancament encobert que manté molts negocis a la corda fluixa. A més, demana un pla d'activitat de bars i restaurants fins que l'extensió de la vacuna comenci a fer efecte.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya justifica el manteniment de les eleccions pel 14 de febrer perquè no veu una causa de força major per vulnerar el dret a vot. A més, la sentència també conclou que el vicepresident en funcions, Pere Aragonès, no té les competències per suspendre o ajornar els comicis.
Correus amplia amb 500 noves contractacions per reforçar el servei de cara a les eleccions del 14 de febrer. Aquests treballadors s'encarregaran d'atendre els ciutadans a les oficines, repartir enviaments o ocupar-se de tasques de caràcter logístic. De la seva banda, el sindicat CGT denuncia que el vot per correu posa en perill la salut dels treballadors i dels electors.
En esports, el Sabadell no passa de l'empat sense gols contra el Logroñés, rival directe per la salvació. És, de fet, el cinquè empat consecutiu dels arlequinats que no aconsegueixen abandonar els llocs de descens.
8:02, obrim àrea de serveis. En primer lloc ens ocupem de la situació del trànsit. Connexió ara amb el RAC. Bernat Martínez, molt bon dia.
Bon dia. Doncs a aquesta hora del matí continuen encara els problemes a la C58. Malgrat s'ha retirat el vehicle avariat a Montcada i Reixac, continuen les aturades en sentit Barcelona. Ara això sí, amb tots els carrils oberts. Retencions també d'hora punta que afecten sobretot ara la zona del Vallès. A la C58, més enllà d'aquesta incidència, també problemes a Sabadell, sentit sud, i a Ripollet, sentit Terrassa. A la P7, aturades a Barberà, en sentit Girona, i a la C17 retencions a Parets en tots dos sentits. La situació és més tranquil·la a la Bota Sud. Només hi ha retencions ara a la B23 per enllaçar amb l'Avinguda Diagonal i a les dues rondes trams de llargs aturades que afecten sobretot al sentit Llobregat. Això és tot des del RAC. Bon dia.
I tanquem portada amb la previsió del temps amb el pencatge desactivat. Connexió ara amb el Servei Meteorològic de Catalunya i amb la Carme Farnell. Molt bon dia.
Hola, bon dia. Doncs sí, el vent ja ha afluixat i d'aquí que ja no tinguem aquest avís de vent, però encara hem tingut ratxes intenses durant aquesta passada nit que han fet que la temperatura hagi estat més alta a la zona del Pirineu. A la resta sí que l'ambient és més fred, però en canvi avui al migdia s'espera màximes de 19 i 20 graus amb domini del sol i, per tant, avui un temps molt i molt agradable. Això tot és el Servei Meteorològic de Catalunya.
D'Esquadra incrementen el control dels confinaments perimetrals després de detectar un relaxament per part de la ciutadania en ple pic de la tercera onada. Durant aquest passat cap de setmana s'han imposat un 15% més de sancions per incompliments respecte a l'anterior i això ha posat en guàrdia al Departament d'Interior. Els controls se centraran en autovies i autopistes i també a estacions ferroviàries. Comprovem quina és la situació aquest matí a les 8 i 4 a l'estació de Sants a Barcelona. Allà hi tenim les nostres companyes, la Zoraida de Mas i l'Helena Puigdueta. Helena, molt bon dia, com estan les coses?
Hola, molt bon dia. Doncs de moment aquests controls que anunciaves aquí a l'estació de l'AVE de Sants de Barcelona encara no. No n'hi han ara, a aquesta hora. Encara no. I dic encara no perquè ahir sí que n'hi van haver-hi, sobretot a partir de les 10 del matí i sobretot per controlar les arribades. I pensem que podia ser aquella hora perquè justament aquella hora, si ens fixem en els panells, és l'hora, a partir de les 9 del matí, les 9 quarts de 10, quan arriben sobretot viatgers de fora de Catalunya. Entenem, doncs, que aquest control es fa també sobretot per controlar aquest perímetre autonòmic, diguem-ho així, no? Venen els de Madrid, els d'Alacant, els de Bilbao, i es poden col·locar, o s'han col·locat, o ahir es van col·locar, de fet, aquí, en el vestíbul, per tant, controlant les arribades, sobretot, que venen a partir de les escales mecàniques, o bé, també, controlant directament a peu de tren, directament a les andanes. Hem preguntat als supervisors i admeten que sí, que efectivament ahir van obrir algun expedient a viatgers que no van poder justificar, doncs, amb cap paper, amb cap certificat d'autoresponsabilitat, que el viatge que emprenien doncs, a l'arribada de Catalunya era justament per una causa major, per una causa justificada. Dèiem, doncs, que es poden col·locar aquí o que es poden col·locar a peu d'andana. De fet, aquí els viatgers, aquests són els que marxen, ja ho veieu, cap a Alacant, cap a Madrid, cap a Sevilla, cap a Bilbao. Els prenen la temperatura a través d'aquella càmera d'allà i hi ha un senyor de control de seguretat, un guarda de seguretat, òbviament, darrere d'una mampara, que és qui controla que aquesta temperatura sigui la correcta. L'estació, ja ho veieu, està força concorreguda a aquesta hora. Moltes d'aquestes persones que viatgen ens expliquen que ho fan per feina, saben, són conscients que han de portar aquest justificant, el porten, però també ens admeten que fins a dia d'avui, fins ara, no han tingut mai cap control. També ens expliquen que dins del comboi poques són les diferències d'aquest confinament. Com abans de la pandèmia ens diuen que poden seure seient per seient al costat d'una altra persona. Potser l'única diferència és la mascareta, òbviament, i que dintre d'aquests aves acabats doncs en destinació pues això, al seu destí, no hi ha tampoc cafeteria. Com dèiem, doncs poca distància, i alguns ens admeten que sí, tenen un cert temor de viatjar precisament això, perquè no hi ha aquestes distàncies de seguretat. Ens parlen, doncs, de molta precaució. Viatgen, doncs, amb precaució i convençuts, doncs, de que ho han de fer perquè han d'anar a treballar i que, evidentment, doncs, porten aquesta justificació, aquest paper de control, per si en un moment donat vinguessin els murs. Dèiem, doncs, que de moment aquí, en l'estació de Sants, no n'hi ha cap, ni aquí en el vestíbul, ni tampoc a l'andana. En tot cas, potser se'ls espera d'aquí una estona, més tard.
Gràcies, companyes, per aquesta connexió i que passeu molt bon dia. Doncs aquest increment dels controls, ho dèiem, es produeix després que el Departament d'Interior hagi alertat d'un augment de les infraccions de les mesures restrictives durant el cap de setmana passat. Els Mossos d'Esquadra i les policies locals han aixecat prop de 2.800 actes per incomplir el confinament municipal, el toc de queda o les limitacions en la restauració. Ens ho explica la nostra companya Maite Polo.
63 controls policials a 6 parcs naturals de Catalunya han donat un resultat de 120 actes aixecades per sortir del municipi sense causa justificada, 56 al Montseny i 32 més a Montserrat, més que el cap de setmana anterior, probablement, segons el Departament d'Interior, pel bon temps que ha fet. El comissari dels Mossos, Joan Carles Molinero, ha donat les xifres globals.
Del total de 2.800, aproximadament quasi 2.800 actes que hem aixecat aquest cap de setmana, el cos de Mossos d'Esquadra, destacar que això significa 352 actes més que el cap de setmana anterior. Fet, doncs, que ens posa en evidència, doncs, que continuen havent-hi persones, doncs, predisposades a fer un incompliment d'aquest confinament municipal i perimetral de Catalunya, i especialment durant els caps de setmana.
Els Mossos també han intervingut en almenys 9 festes que aplegaven més persones de les permeses. Han denunciat 14 assistents a un bar reincident de Sants-Montjuïc a Barcelona que tenien preparat gas del riure per utilitzar-lo en la trobada. També han aixecat actes a 130 persones que eren en una festa al Parc de l'Oreneta de la capital catalana, en una perruqueria de 9 barris on hi havia 17 persones, han identificat 23 ciutadans francesos pisos en una casa rural de l'Alt Urgell que han estat retornats al seu país, han obert 11 actes més a persones concentrades en una zona municipal de Sant Cugat del Vallès, en un prostíbul de Capmany han aixecat 20 actes i també han actuat a Molins de Rei i Sitges.
Aquesta setmana el Departament de Salut demanarà al Comitè Tècnic del Procicat allargar el gruix de les restriccions més enllà d'aquest diumenge. El principal motiu és l'alta pressió que encara hi ha i que hi haurà als hospitals, tal com ha explicat el secretari general de Salut. Es preveu, però, que aquesta setmana passi el pic de la tercera onada a les unitats de cures intensives.
I una mostra d'aquesta situació als hospitals és que s'estan ajornant entre el 20 i el 30% de les operacions programades. I sobre la situació epidemiològica, la zona de Lleida i també de l'Aran són dos territoris que més preocupen actualment. Ho ha explicat, que estan molt amatents, el coordinador de la unitat de seguiment de la Covid-19 a Catalunya, Jacobo Mendioroz, i a Lleida, diu, és una de les ciutats que més ha patit des del començament de la pandèmia.
Tot el que puguem avisar a dia d'avui per tal d'evitar que això evolucione desfavorablement és millor. No vol dir que hi hagi un ascens, etcètera, i que la situació estigui descontrolada, però sí tenim ara mateix indicadors que ens fan pensar que hauríem de començar a actuar, i de fet ja estem actuant des de ja fa alguns dies en coordinació, ja dic, sobretot amb l'àmbit municipal.
Continua augmentant el nombre d'ingressos hospitalaris mentre els indicadors d'expansió del virus retrocedeixen lentament. El risc de rebrot ha baixat de 14 punts en les últimes hores i se situa en 519, mentre que la velocitat de contagi també cau una centèsima fins al 0,92. El Departament de Salut ha confirmat més de 2.000 nous contagis des del darrer informe, en una jornada en què ha tornat a créixer de manera significativa el nombre de pacients ingressats a Catalunya. Les UCI, en canvi, es mantenen amb 730 persones ingressades. Pel que fa a les defuncions, Salut ha comunicat que 85 persones més han perdut la vida.
I a tot això, un brot a l'Hospital de Mataró manté confinats 120 professionals sanitaris del centre. Malgrat tot, des del Consorci del Maresme asseguren que la baixa de personal no afecta o no està afectant de manera important l'activitat assistencial. És una crònica de Sergi Ruiz, des de Mataró Televisió.
Un cribratge general fet a l'Hospital de Mataró ha detectat 100 positius de Covid-19 entre el personal assistencial, més de la meitat asimptomàtics. Així ho expliquen fons del Consorci Sanitari del Maresme. A més d'aquest centenar de professionals, també hi ha 20 sanitaris més en quarantena. Aquest cribratge es va realitzar la setmana passada per tallar cadenes de transmissió de coronavirus dins de l'hospital. Segons asseguren fons del Consorci, aquesta situació no està afectant, però, a l'activitat de l'hospital. De fet, expliquen que durant la primera onada la xifra de personal sanitari en aïllament va ser superior. A hores d'ara, el centre hospitalari mataroní es troba amb una alta ocupació, però la situació encara no és extrema i encara es manté tancada la unitat de rescat. La xifra d'hospitalitzacions per Covid-19 a l'hospital es manté estable des de divendres, segons expliquen fons del Consorci. Avui hi ha 155 persones ingressades per coronavirus, una menys que divendres, de les quals 14 estan a la unitat de cures intensives.
I pel que fa al pla de vacunació, en les últimes hores han arribat a Catalunya les més de 73.000 dosis pendents de Pfizer i Moderna. Són menys de les compromeses i la Unió Europea admet que les alteracions en el subministrament s'allargaran com a mínim fins a finals del mes de març.
De fet, Brussel·les ho atribueix també al retard en l'arribada de vacunes d'AstraZeneca. Sigui com sigui, les negociacions han aconseguit que la rebaixa de dosis pactades, inicialment, no sigui del 75%, sinó del 60%. De la seva banda, Pfizer i BioNTech s'han compromès a entregar a la Unió Europea 75 milions de vacunes addicionals a partir de l'abril. Les farmacèutiques han augmentat la capacitat de producció en les últimes setmanes i també confien complir amb les entregues pactades. Per ara, els contratemps fan que a Catalunya no es pugui canviar de fase i que no es pugui començar a vacunar els majors de 80 anys, tal com estava previst.
Pràcticament un quart de nou ara del matí, el Gremi de Restauració de Barcelona ha reclamat a la Generalitat i al Procicat que els permeti reobrir els establiments en horari ininterromput, almenys fins a les 8 del vespre. Consideren que les 4 hores i mitja al dia actuals per servir esmorzars i dinars suposen un tancament encobert que els impedeix afrontar totes les seves despeses.
I que pot abocar també a molts negocis al tancament si la situació continua allargant-se en el temps. Per incrementar la pressió, el gremi ha editat un vídeo de denúncia i també mantindrà el contacte amb els diferents grups polítics al llarg de la campanya electoral per les eleccions del 14 de febrer al Parlament. Volen respostes sobre les iniciatives que preveuen per estabilitzar el funcionament de bars i restaurants des d'ara mateix i fins que l'extensió de la vacuna permeti relaxar les mesures. I l'afluència de visitants a les estacions de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya no arriba al 4% per culpa del confinament municipal. Per exemple, els veïns i veïnes de Caralps són els únics que poden gaudir del domini esquiable de Vall de Núria. Això fa que l'activitat de l'estació de muntanya sigui de mínims. Ens ho expliquen des de Televisió del Ripollès, l'Abril Chinchilla.
Malgrat el confinament municipal, les estacions d'esquí del Ripollès s'han mantingut obertes. Un exemple és Vall de Núria, qui va passar d'obrir només dissabte i diumenge durant les primeres setmanes d'aquesta restricció a obrir pistes durant tota la setmana. Tot i això, els horaris per esquiar són de 9 a 3 del migdia. I en el cas de Vall de Núria, només els veïns i veïnes de Caralps poden gaudir-ne. Aquest cap de setmana l'estació mostrava un aspecte solitari i amb no gaire neu. Segons Ferrocarrils de la Generalitat, l'afluència de visitants a les estacions del grup, incloent Vall de Núria, ha estat per sota del 4% durant el confinament municipal. La segona onada de la pandèmia ha afectat de ple la temporada d'hivern a les estacions d'esquí catalanes, amb tot el que això comporta per la comarca, els seus negocis i els seus habitants. S'espera poder tornar aviat a una certa normalitat per tal de recuperar els visitants a les estacions i també a la comarca.
En clau econòmica, el Banc Sabadell va tancar l'exercici 2020 amb un benefici net de 2 milions d'euros. Una xifra que contrasta amb els 768 milions que va guanyar l'any passat i que suposa un descens del 99,7%. Segons l'entitat, aquesta davallada es deu bàsicament a les provisions per més de 2.200 milions d'euros que s'han fet per afrontar la crisi de la Covid-19. També han influït la venda d'actius problemàtics de la CAM i l'execució del seu pla de reestructuració a l'Estat i també al Regne Unit. A més, l'entitat descarta ara qualsevol fusió després que les converses amb el BBVA es trenquessin.
I des de l'inici de l'any d'aquest 2021 que estem parlant del preu de l'electricitat, perquè el temporal Filomena ens va deixar preus màxims històrics, com el del passat 11 de gener, en què el preu de la llum es va enfilar fins als 120 euros per miliwatt hora. Una xifra que contrasta, de fet, amb la que s'ha registrat els últims dies. Segons dades de l'operador del mercat ibèric d'electricitat, el preu de la llum se situa ara en 12 euros per miliwatt hora de mitjana. En declaracions al Notícies en Xarxa, el conseller a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, Pep Sales, ha explicat que cada cop el consumidor haurà de saber gestionar la seva demanda.
Cada vegada potser tindrà més importància, doncs, la capacitat que com a consumidors tinguem de gestionar la nostra demanda, que això vol dir no deixar de consumir, sinó canviar el moment del dia en què consumim. Estem en una transformació importantíssima del mercat elèctric, on la tendència de preus, entesa com fins ara, és a la baixa, a mig llarg termini, però en canvi apareixeran noves necessitats, que és aquesta flexibilitat per adaptar oferta i demanda, que a la vegada haurà d'emergir en els mercats i, per tant, segurament la fixació del preu també tindrà un component que intentarà donar resposta, doncs, a aquesta necessitat d'operació del sistema.
Audiència Nacional, nova sessió del judici pels atemptats de Barcelona i Cambrils de l'agost del 2017. El judici encara ja la seva recta final amb els informes de les diferents acusacions. Ha seguit aquesta sessió la nostra companya Marta Patricio.
Totes elles han demanat una sentència que condemni a Mohamed Houli, Drissou Kabir i Said Ben Yaza. Algunes d'aquestes acusacions han tornat a demanar que els seus representants siguin reconeguts com a víctimes del terrorisme, ja que alguns d'ells encara no tenen aquesta condició. D'altres també han volgut deixar constància que no estan d'acord amb les qualificacions de la Fiscalia contra els acusats, que, recordem, no inclou cap delicte d'assassinat ni de temptativa, doncs no considera que fossin els autors materials dels atacs.
I nos lleva a abordar la primera discrepància profunda con la calificación hecha por Fiscalía, y es que consideramos que en este punto no estamos hablando de una tentativa, no estamos hablando de una conspiración, estamos hablando de hechos constatables. La acción había empezado.
En la medida que todos participan en un fondo común para un fin terrorista, todos son copartícipes. No teníamos ninguna duda si tratara, en lugar de un vehículo, de una furgoneta, de un arma de fuego. el que proporciona, el que favorece ese arma de fuego, están autor por el artículo 28 del Código Penal, com el resto.
Un cop totes les acusacions hagin presentat els seus informes finals, serà el torn de les defenses i després els tres acusats tindran dret a fer servir l'últim torn de paraula abans que el judici quedi vist per sentència. Per cert, que l'advocada d'un dels acusats ha donat positiu per Covid i per això no ha assistit al judici.
El cantant Pablo Hasél, condemnat per l'Audiència Nacional a 9 mesos de presó, no es presentarà al centre penitenciari ni tampoc demanarà l'indult. El raper lleidatà considera que si alguna cosa pot aturar la seva entrada a presó són les mobilitzacions populars, tot i que, segons explica, estan extremadament limitades a causa de la pandèmia. Falten pocs dies, de fet, perquè es compleixi el termini. En sap més detalls en Jaume Martell des de Lleida Televisió.
Pablo Hasél ha afirmat que no demanarà l'indult i que no té res de què penedir-se. Així mateix, ha descartat anar a l'exili. En tot cas, diu, seran les mobilitzacions populars en el seu suport les que haurien d'ajudar a fer que es revoqui el seu ingrés a presó.
Què és el que pot conquerir que, bueno, que l'Estat, que el govern, doncs, acabin retrocedint i podem conquerir, doncs, la meva llibertat, que, com deia abans, no només és la meva llibertat, sinó la llibertat d'expressió de tots nosaltres, no?
També ha criticat el govern, entre altres coses, perquè considera que estan aprofitant la pandèmia per limitar les mobilitzacions populars.
Tractar d'empresonar-me amb la mínima resposta als carrers possible, no?
L'Audiència va condemnar Hasél a 9 mesos i un dia de presó per enaltiment del terrorisme, encara que la condemna podria ascendir a més de 4 anys a causa d'altres condemnes i judicis pendents. La plataforma de suport a Pablo Hasél decidirà pròximament noves accions.
El PAE en cap de Lleida, Miquel Pueyo, ha decidit apartar el regidor d'Esport, Sergio González, després de les anomalies detectades en 3 contractes de manteniment d'edificis. De fet, la Paeria ha confirmat que les àrees d'esport i urbanisme acumulaven una 20 de contractes menors amb la mateixa empresa. Per tot plegat, Pueyo ha rellevat González i ara demana als partits que formen part del pacte d'entesa que treballin per a la seva substitució de cara a la setmana entrant. Per a Pueyo, la decisió respon a l'alt nivell d'exigència i transparència del govern municipal.
D'aquí a poc temps ja no es podrà creuar Barcelona pels laterals de la Gran Via ni de l'Avinguda Diagonal. La voluntat de l'Ajuntament és pacificar el trànsit en aquestes vies i, per tant, els vehicles hauran de girar cap a la dreta en determinats carrers i no podran seguir en línia recta. A partir de dilluns vinent es començaran a implantar aquests canvis. Janet Sanz és la regidora de Mobilitat.
Creiem que amb tot això millorem la vida dels barris de l'entorn, millorem i garantim la bona connectivitat, garantim les mercaderies, la distribució de mercaderies dels comerços que estan situats en aquest àmbit, garantim la seguretat dels ciclistes, la seguretat dels vianants, que és el que ens preocupa per sobre de tot.
I encara de l'àmbit municipal, afegirem que l'Ajuntament de Caldes de Montbui, al Vallès Oriental, ha denunciat al fons immobiliari Real Coronas Estate i a la Sareb per l'abandonament d'un bloc de pisos al centre del municipi. Una denúncia motivada per la manca d'oferta de lloguer social, pel mal estat d'aquest immoble, la cronificació social de les persones que els ocupen, que són una 20, i les constants molèsties que provoquen a la resta del veïnat. A la denúncia també s'inclou el risc d'incendi derivat de la situació de pobresa energètica i comunicada per la pròpia companyia elèctrica. Passen a 23 minuts de les 8 del matí, després de ratificar divendres que les eleccions s'havien de celebrar el 14 de febrer. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ho ha justificat en les últimes hores per l'absència, diu, d'una causa de força major.
Sí, considera que ajornant els comicis s'hauria vulnerat el dret de vot perquè no hi ha cap impediment per celebrar les eleccions. Ho justifica al·legant que s'estan permetent activitats menys transcendents. A més, també considera que el vicepresident en funcions, Pere Aragonès, no tenia competències per suspendre o ajornar els comicis. De fet, la sentència conclou que l'estat d'alarma inclou la continuïtat d'un procés electoral. Només un dels magistrats del tribunal hi ha votat en contra davant la possibilitat d'un augment de contagis durant la campanya electoral i també el diumenge de les votacions.
I per cert que la saturació als jutjats catalans per atendre les demandes de ciutadans que renuncien a formar part d'una mesa electoral ha fet que es delegui als ajuntaments la tramitació de les moltes d'aquestes al·legacions. Televisió de Badalona va seguir la jornada d'ahir en una de les oficines municipals de la ciutat. És una crònica de Marc Martínez.
10 del matí. Gairebé 40 persones fan cua al Viver per presentar al·legacions contra l'obligació de formar part de les meses electorals.
Yo le dije que no podía arriesgarme porque tengo a mi madre de alto riesgo y que todo este tiempo se ha estado cuidando y yo he estado cuidando también de ella para no, que no le pasara nada en sí, ¿no? Tiene movilidad reducida, va con oxígeno 24 horas, ¿vale? Es diabética.
Trabajo por mi cuenta. Yo soy autónomo, tengo una pequeña empresa de frío industrial y aire acondicionado. Y al ser trabajar por mi cuenta y limpiar muchos aire y todo el motor y todo esto, los pulmones los tengo como si fuera fumador neto. Yo lo primero que he hecho es llamar a mi doctora para que me haga un papel, como que yo no puedo estar 8 horas en la mesa electoral, y más con la mascarilla, porque no puedo y soy asmático.
Tenir cura de familiars o malalties cròniques amb el virus de la Covid amenaçant són alguns dels arguments que al·legaran documentació en mà quan entrin a les oficines municipals.
Me han pedido justificaciones el por qué no puedo estar en la mesa electoral, ya que mi marido el fin de semana se tiene que quedar con su madre y su hermano, que son dependientes de él.
Si no hi ha una causa justificada, el fet de no acudir a una mesa electoral és un delicte sancionat amb una pena de presó que va de 3 mesos a un any o una multa de 6 a 24 mesos.
I Correus ha anunciat que suma més de 500 contractacions addicionals per reforçar el servei de cara a les eleccions del 14 de febrer. D'aquesta manera, la xifra total serà de 1.512 nous empleats i, segons ha indicat l'empresa en un comunicat, aquests treballadors s'encarregaran d'atendre els ciutadans a les oficines, repartir enviaments o ocupar-se de les tasques de caràcter logístic.
I pel que fa a la crònica estrictament política, per primera vegada des del judici del procés, els nou líders independentistes empresonats per l'1 d'octubre han aparegut en un mateix acte. Convocats per Òmnium Cultural, han deixat de banda momentàniament els seus respectius partits i tots ells han llegit un manifest conjunt que demana una estratègia compartida de l'independentisme i fa una crida a votar per l'amnistia i pel retorn dels exiliats a les eleccions del 14 de febrer. Aquesta és una de les notícies destacades que ha donat de si la jornada electoral quan són les 8 i 26 minuts.
La xarxa de comunicació local.
Eleccions al Parlament de Catalunya. Informació de la campanya.
Ciutadans vol que la Diada de Sant Jordi es declari Patrimoni de la Humanitat. També prometen apujar la inversió en cultura fins al 2% del PIB. El candidat del partit, Carlos Carrizosa, va assegurar que canviarà el focus nacionalista del sector cultural i que treballarà per acostar els joves al món de les arts.
Hacerlo mediante un bono cultural joven de 300 euros para que todos los jóvenes tengan esa cantidad para disponer para un gasto en cultura.
També va parlar de cultura al PSC. El seu presidenciable, Salvador Illa, acusava el govern català d'haver emprat la cultura com un instrument polític i es comprometia també a dedicar-li el 2% del pressupost total de la Generalitat. En Comú Podem va proposar la creació d'una vicepresidència de transició ecològica si arriba al govern de la Generalitat. Segons Jessica Albiach, serviria, per exemple, perquè els projectes d'implantació d'energies renovables es fessin en consens amb el territori i no en coordinació amb les grans empreses, com assegura que fa el govern actual. El PDeCAT reclamava ajuts directes per a les empreses per revitalitzar el teixit productiu. La seva cap de llista, Àngels Chacón, que ahir era Figueres, també va exposar una altra manera de fer revifar l'economia, una desescalada de les restriccions del Procicat imminent i diferenciada a les comarques catalanes amb menys afectació de la Covid-19.
Barcelona és la capital de Catalunya, sí, però Catalunya no és només Barcelona. I aquest territori és divers, aquest territori és plural. I no pot ser tampoc que en les mesures de confinament es tingui en compte quina és l'evolució de la pandèmia.
També va parlar d'economia el candidat del Partit Popular, Alejandro Fernández, que s'adreçava a l'electorat més jove durant un acte de les noves generacions del partit.
Os tratan como cornudos y apaleados. Os dejan en paro y encima os dicen que las siguientes generaciones ya pagaréis la deuda que su incompetencia deja.
Des de l'Hospitalet de Llobregat, Pere Aragonès explicava que aquesta és la ciutat que va ensenyar-li que la independència i la justícia social no poden anar separades i assegurava que Esquerra Republicana no els espanta la pandèmia ni la corrupció.
En aquesta república que volem bastir, la corrupció no hi té lloc. Volem un país de mans netes i de paraula lliure.
En un acte a Mataró, Laura Borràs va alertar que un possible tripartit d'esquerres impediria avançar cap a la independència. La candidata de Junts per Catalunya va reiterar que la gestió de la Covid és plenament compatible amb el camí cap a una Catalunya independent. També va parlar de pactes postelectorals la CUP, que posa com a línia vermella que la Generalitat es retiri com a acusació particular en una setantena de causes judicials contra l'esquerra independentista.
Eleccions al Parlament de Catalunya. Informació de la campanya.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa, edició matí. Amb Taís Trujillo i Marc Rodríguez.
Bon dia, són 8:45 del matí i avui destaquem que els Mossos d'Esquadra han reforçat el control del confinament tant al municipal com al perimetral de Catalunya.
Aquests controls que han augmentat a les vies de comunicació, com per exemple autopistes i autovies, i a més en les últimes hores s'han multiplicat també els controls dels agents en punts com les estacions de l'AVE. La policia comprova que els desplaçaments dels viatgers responen a causes justificades. Els Mossos, conjuntament amb les policies locals, han aixecat prop de 2.800 actes per incomplir el confinament municipal, el toc de queda o les limitacions a la restauració durant el cap de setmana.
Aquests són alguns dels temes que us estem explicant avui al Notícies en Xarxa. És dimarts, dia 2 de febrer, i tot seguit en repassem també d'altres en forma de titulars.
Salut insisteix que caldrà prorrogar el gruix de les restriccions actuals més enllà del proper diumenge. L'ocupació a les UCI es manté elevada però estable i el descens de valors, com la velocitat de propagació del virus, encara és molt lent. Preocupa especialment l'evolució de la pandèmia a Lleida i al Pla d'Urgell.
El Gremi de Restauració de Barcelona proposa al govern poder obrir de manera ininterrompuda fins a les 8 del vespre. Considera l'actual sistema d'obertura de 4 hores i mitja com un tancament encobert que manté molts negocis a la corda fluixa. A més, demanar un pla d'activitat de bars i restaurants fins que l'extensió de la vacuna comenci a fer efecte.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya justifica el manteniment de les eleccions pel 14 de febrer perquè no veu una causa de força major per vulnerar el dret a vot. A més, la sentència conclou que el vicepresident en funcions, Pere Aragonès, no té les competències per suspendre o ajornar els comicis.
Correus farà 500 noves contractacions per reforçar el servei de cara a les eleccions del 14 de febrer. Aquests treballadors s'encarregaran d'atendre els ciutadans a les oficines, repartir enviaments o ocupar-se de tasques de caràcter logístic. De la seva banda, el sindicat CGT denuncia que el vot per correu posa en perill la salut dels treballadors i dels electors. En els propers minuts en parlarem amb aquest sindicat.
En esports, el Sabadell no passa de l'empat sense gols contra el Logroñés, rival directe per la salvació, i és de fet el cinquè empat consecutiu dels arlequinats, que no aconsegueixen sortir dels llocs de descens.
La Conselleria de Cultura participarà aquest any en 10 commemoracions de personatges i fets històrics. Entre d'altres, es celebren els 150 anys del naixement del pintor Hermán Anglada Camarasa o els 100 anys de l'inici de les excavacions a la muntanya d'Olèrdola. Els Mossos d'Esquadra incrementen el control dels confinaments perimetrals després de detectar un relaxament per part de la ciutadania en ple pic de la tercera onada. Durant el passat cap de setmana s'han imposat un 15% més de sancions per incompliments que l'anterior, i això ha posat en guàrdia el Departament d'Interior.
Uns controls que se centren en autovies i autopistes, però que en les últimes hores també s'han deixat notar a estacions ferroviàries com les de l'AVE al Camp de Tarragona, per exemple. Als viatgers se'ls ha començat a demanar els certificats corresponents per justificar el desplaçament. És un fet poc habitual fins ara, tot i les mesures restrictives en vigor per l'estat d'alarma. El reforç de la vigilància es produeix després d'haver detectat moviments de persones, sobretot de la resta de l'Estat, que entren a Catalunya sense una justificació prevista en les excepcions. De fet, només aquest cap de setmana, els Mossos d'Esquadra i les policies locals han aixecat prop de 2.800 actes per incomplir el confinament municipal, el toc de queda o les limitacions a la restauració. Ho ha explicat el comissari dels Mossos, Juan Carles Molinero.
del total de 2.800, aproximadament quasi 2.800 actes que hem aixecat aquest cap de setmana entre el cos de Mossos d'Esquadra, destacar que això significa 352 actes més que el cap de setmana anterior. Fet, doncs, que ens posa en evidència, doncs, que continuen havent-hi persones, doncs, predisposades a fer un incompliment d'aquest confinament municipal i perimetral de Catalunya, i especialment durant els caps de setmana.
Aquesta setmana el Departament de Salut demanarà al Comitè Tècnic del Procicat allargar el gruix de les restriccions més enllà de diumenge. El principal motiu és l'alta pressió que hi haurà encara als hospitals, com ha explicat el secretari general de Salut, tot i que es preveu que aquesta setmana passi el pic de la tercera onada a les unitats de cures intensives. Una mostra de la situació als hospitals és que s'estan ajornant entre el 20 i el 30% de les operacions programades. I sobre la situació epidemiològica, la zona de Lleida i l'Aran són dos dels territoris que més preocupen. Ha explicat que hi estan molt amatents, ho ha dit el coordinador de la unitat de seguiment de la Covid-19 a Catalunya, Jacobo Mendioroz, ja que Lleida, recorda, és una de les ciutats que més ha patit des de l'inici de la pandèmia.
Tot el que puguem avisar a dia d'avui per tal d'evitar que això evolucione desfavorablement és millor. No vol dir que hi hagi un ascens, etcètera, etcètera, i que la situació estigui descontrolada, però sí tenim ara mateix indicadors que ens fan pensar que hauríem de començar a actuar, i de fet ja estem actuant des de ja fa alguns dies en coordinació, ja dic, sobretot amb l'àmbit municipal.
I més temes. Correus farà 500 contractacions addicionals per reforçar el servei de cara a les eleccions del 14 de febrer. D'aquesta manera, la xifra total serà de 1.512 nous empleats, segons ha indicat l'empresa en un comunicat, i aquests treballadors s'encarregaran d'atendre els ciutadans a les oficines, també repartir enviaments o ocupar-se de les tasques de caràcter logístic. A més, amb motiu també de la celebració dels comicis a Catalunya, Correus obrirà els festius i ampliarà l'horari d'atenció al públic a les seves 296 oficines, avançant l'obertura i també retardant el tancament.
Aquest vot per correu en plena pandèmia i la manera com s'està gestionant no convenç els treballadors de l'empresa. Volem saber per quins motius. Per tant, saludem a aquesta hora a Julio García, que és delegat de la CGT de Correus a Barcelona. Senyor García, molt bon dia.
Buenos días.
Buenos días. Vostès asseguren que s'està posant en perill la salut tant dels treballadors com també la dels usuaris, la de la gent que vol votar, per correu. Què els porta a fer aquesta afirmació?
Bueno, la realidad es que Correos, la empresa, no ha llevado a cabo las medidas necesarias, y nosotros lo que pedimos es, igual que a los miembros de las mesas electorales el próximo 14 de febrero se les va a dotar de todas las medidas necesarias, sobre todo en la franja horaria de 7 a 8 de la tarde, que es cuando las personas contagiadas o las personas confinadas, la Generalitat recomienda que vayan a votar, esos miembros de las mesas van a disponer de todos los equipos de protección individual para estar al frente de esos votos de los ciudadanos electores.
Perquè tal com està plantejada aquesta campanya de vot per correu, vostès entren en contacte directe amb persones que poden o no estar contagiades, però en qualsevol cas vostès no tenen ni per què saber-ho, no? Han d'acudir als domicilis d'aquestes persones.
Sí, evidentemente nosotros vamos de domicilio en domicilio, desconocemos si la persona que nos atiende, si el usuario que nos atiende está confinado, está contagiado, y evidentemente mantenemos la distancia todo lo posible, pero cierto es que el usuario ha de manipular una documentación electoral, que ha de cerrar un sobre que contiene la papeleta. Por lo general, el usuario, cuando se retira para votar, el gesto habitual es que chupe o lame ese sobre, lo cierra con los dedos, ese sobre junto con el certificado del censo electoral lo introduce en un nuevo sobre, y ese sobre es el que el empleado de Correos manipula junto con el resto de la correspondencia ordinaria, certificada, notificaciones administrativas, paquetes que llevan el mismo carro. Esta es una función que hasta ahora nunca se había llevado a cabo por los compañeros y compañeras carteros y carteras, y Correos no ha llevado a cabo ninguna evaluación de riesgos ante esta nueva función, ni ha constituido ni convocado el Comité de Salud Laboral para evaluar los riesgos, no solo para los carteros y carteras, sino también para el resto de ciudadanos electores que ven cómo un cartero va de puerta en puerta pudiendo transmitir el virus.
Consideren que estan a temps des de l'empresa de rectificar aquests protocols i, en cas contrari, que no vulguin o que no hi siguin a temps, es plantegen protestes, que és el que faran?
Sin ninguna duda están a tiempo, porque lo que reivindicamos desde la Confederación General del Trabajo es una contratación específica con una formación adecuada para llevar el voto de domicilio en domicilio y, sobre todo, con esas medidas preventivas exactamente las mismas que la Generalitat vaya a dotar a los miembros de las mesas electorales. Estamos a tiempo porque se trata de que se contrate un mínimo de plantilla que se encargue exclusivamente de llevar estos votos, esta documentación electoral, de domicilio en domicilio, con los medios adecuados, con carros específicos, sin mezclar la correspondencia, y en caso de que la empresa no tuviera bien seguir esta reivindicación para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos y de los carteros y carteras, trataríamos de acudir a la inspección de guardia para que sea la administración la que, digamos, corrija esta actuación que entendemos es negligente por parte de Correos.
Doncs queda recollida aquesta reivindicació. Julio García, que és delegat de la CGT de Correus a Barcelona, moltíssimes gràcies per haver-nos atès.
A vosaltres.
Adéu, bon dia. El Sabadell no va passar de l'empat sense gols contra el Logroñés, el rival directe per a la salvació. Aquest és el cinquè empat consecutiu dels arlequinats, que no aconsegueixen sortir dels llocs de descens. Durant la primera meitat, els d'Antonio Hidalgo van disposar d'ocasions per avançar-se, però no en van transformar cap. A la segona, l'equip va oferir una versió menys incisiva, que els de Logroño van aturar sense massa complicacions.
I aquesta passada mitjanit s'ha tancat el mercat de fitxatges d'hivern. El Barça ha acordat la cessió de Todibó al Niça. L'Espanyol reforça el seu atac amb el davanter belga Landry Di Matta, que arriba cedit per l'Anderlecht, i el Girona cedeix Ramallo a l'Osasuna. De fet, Muric es desvincula també del club i el seu lloc l'ocuparà ara Adrià Hurtolà, que arriba procedent del Tenerife. I també hi ha novetats pel que fa al femení de l'Espanyol, que ha fitxat la davantera sueca Nicole Odelberg-Modin.
I el Barça, el nom propi, continua sent el de Leo Messi després que El Mundo hagi publicat més detalls sobre el seu contracte. El diari revela que el club haurà de pagar a l'argentí 39 milions d'euros al mes de juliol en concepte de fidelitat, amb independència que continua o no vinculat a l'entitat. Segons el rotatiu, també hi hauria una clàusula per la qual Messi no pot parlar malament de la directiva blaugrana. Tot plegat mentre continua la cursa de les eleccions a la presidència, per a les quals ja han sol·licitat el vot per correu més de 10.000 socis.
I en bàsquet, la penya inicia la segona volta del top 16 de l'Eurocup amb un 3-0 a favor i també amb la possibilitat de segellar la seva classificació matemàtica pels quarts de final. El rival d'avui serà el Mònaco. Busquem més detalls des de Televisió de Badalona. Ferran Vinaixa.
El Joventut juga aquesta tarda a les 7 a la pista del Mònaco amb la possibilitat d'aconseguir de forma matemàtica el bitllet pels quarts de final de l'Eurocup. Els verds i negres no compten amb el darrer fitxatge de Demetrius Jackson, ja que en principi arribarà avui a Badalona. Tampoc han viatjat Ventura i Dawson, lesionats. L'equip de la Lliga Francesa ve de guanyar de 22 punts de diferència a la competició domèstica, on és líder, i és conscient que no pot tornar a patinar si vol passar ronda. El Mònaco ja va demostrar fa una setmana a Badalona el seu potencial, sobretot físic, que obligarà a fer un treball col·lectiu de primer ordre. El base badaloní Ferran Bassas, que va acabar amb molèsties físiques contra el Fuenlabrada, creu que és una gran oportunitat per deixar la feina feta.
Bueno, sobretot jugar dur, jugar amb un partit d'alta intensitat i intentar doncs, portar el partit al nostre terreny.
Els verds i negres, que per arribar a l'hotel van haver de fer un llarg viatge després de fer escala a París i a Niça abans d'arribar a Mònaco per carretera, s'entrenen aquest matí a l'escenari del maig, al pavelló Lluís II. La penya podria assegurar demà la primera posició, que donaria el factor pista als quarts de final al millor de tres partits si guanya avui el Mònaco i demà el Nanterre perd contra l'Unicaja.
Més bàsquet, avui es disputen partits pendents de la Lliga Leport. El Bàsquet Girona visita l'Alacant per recuperar el duel de la jornada 10. L'equip de Carles Marco, tot i no haver competit en els últims 13 dies, arriba amb bones sensacions gràcies a les 3 victòries consecutives que acumula. Ens apropen la prèvia des de la televisió de Girona.
No és la primera vegada que el bàsquet Girona enllaça gairebé 2 setmanes sense competir. Exactament, han estat 13 dies sense lliga pels gironins. Un calendari intermitent, condicionat per la pandèmia, i que avui els de Carles Marco reprenen. Ho faran a les 7 del vespre a la pista de l'Alacant, partit corresponent a la jornada 10, que no es va poder disputar el desembre pel brot a Fontejau.
Ho encarem amb moltes ganes, tenim moltes ganes de jugar, un molt bon rival, el millor equip de la primera volta, un equip amb molta experiència, molt bons jugadors, molt de caràcter competitiu, amb ganes de competir, no?, contra un molt bon equip i de fer les coses el millor possible.
Tot i l'aturada, les sensacions són bones pels gironins, que acumulen 3 victòries consecutives. Entre aquestes, la victòria contra el líder, el Tau Castelló, Guió, que vol encalcar avui contra el segon classificat, tot i que haurà de ser sense la nova incorporació, Pedro Barral, perquè llavors a la jornada 10 encara no estava inscrit amb l'equip.
El pilot Oriol Mena ha fet balanç de la seva participació al Rally Dakar. Tot i els problemes tècnics que va acumular i una 16a plaça que no l'acaba de convèncer, es mostra orgullós del seu pas pel Raid Africà. N'ha parlat a Mataró Audiovisual amb la Judit Peñaranda.
La 16a plaça obtinguda al Dakar no ha estat la millor marca per Oriol Mena en un Dakar, però en aquesta ocasió les circumstàncies hi han dit molt. Ja no tan sols la preparació prèvia, sinó els inconvenients sorgits durant les diferents etapes. Per tots els problemes mecànics viscuts i per haver remuntat de la 40a plaça mig Dakar a la 16a final, el pilot maresmenc es mostra orgullós de la feina feta, però sap que el número pot ser interpretat de moltes maneres.
Sí, està clar, el resultat no reflexa ni l'esforç ni el sacrifici que hi ha hagut prèviament i durant la cursa, no? Està clar que els meus objectius, doncs, vinguent de la lesió, formant un projecte d'un equip amb tan sols 2 mesos, havent de buscar, doncs, ajudes amb patrocinis per poder arribar econòmicament a poder-hi ser, quan els altres anys havia estat amb un equip oficial rebent diners amb un contracte.
Aquesta va ser la segona edició feta a l'Aràbia Saudí i la primera per ell. Valora molt positivament el territori i l'organització.
Realment el continent dona molt. Penseu que és molt gran. Podries fer... No hem descobert, suposo, ni un 5% ni un 2% del continent, no?
Comença el compte enrere per la propera edició, la del Dakar 2022.
La plaça Sant Jaume de Barcelona es va convertir en un gimnàs durant la concentració per als drets del gremi esportiu impulsada per diverses entitats. Més d'un centenar de propietaris i treballadors de gimnasos, tancats per les actuals restriccions, van reclamar la reobertura de les seves instal·lacions. Asseguren que es compleixen tots els protocols i que són espais segurs. Van comptar amb el suport de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya. Gerard Esteve n'és el president.
L'esport és segur i l'esport és salut. I tenim totes les dades objectives, tots els informes dels mateixos ministeris de salut, del mateix, diguem-ne, Organització Mundial de la Salut, que ens reafirma amb tots aquests arguments. I tanmateix el govern, doncs, no escolta i continua de forma unilateral tancant. No vol escoltar aquests arguments, no vol recapacitar i està condemnant l'esport i tot el model esportiu que ha sigut capaç de generar grans èxits al nostre país, doncs, a la ruïna.
Les sales de cinema són un sector afectat per una crisi pròpia i per les restriccions també de la pandèmia. Els amants del cinema han hagut de veure com les diferents sales de la ciutat de Girona han anat tancant les seves portes i els han deixat gairebé sense opcions per anar a gaudir d'una pel·lícula a la gran pantalla. De fet, la Covid ha accentuat una crisi en l'afluència d'espectadors, una crisi que ja existia prèviament. Saludem ara a les nostres companyes de Televisió de Girona, són la Clara Vicens i la Júlia Torramader. Molt bon dia, Júlia.
Bon dia, doncs, com ja saben, les sales de cinema no estan passant pel seu millor moment i no és una excepció la ciutat de Girona, perquè es facin una idea, de les 3 multisales que hi ha a Girona i a Salt, només una, l'Ocine, està en marxa, està oberta al públic. El problema, diuen, la falta d'estrenes internacionals, però també la falta de públic resisteix a anar al cinema. Nosaltres ens trobem al Cinemes Albéniz, un dels referents del del món cinematogràfic a les comarques gironines, que de fet el passat mes d'octubre ja va haver de tancar el públic. En Josep Maria és el programador. Josep Maria, veu tancar l'octubre, preveieu que obriríeu el 31 de gener, però avui som 2 de febrer i encara n'heu obert, no?
No hem obert pel que deies tu, que hi ha una falta d'estrenes dels blockbusters internacionals. Les multinacionals han retirat les seves estrenes. Ara s'han anat a Setmana Santa i moltes ja han saltat cap a l'estiu.
Per tant, perquè ens entenguem, si no obren els cinemes americans, tampoc obrireu aquí, no?
No. Tots els cinemes americans de les grans ciutats encara estan tancats. Nosaltres confiem que la vacunació americana va a molt bon ritme i ells compten que obriran sobre el 14 de maig, el mes de maig, que ells tanquen les escoles i fan vacances d'estiu.
Les plataformes digitals, no sé si també hi tenen alguna cosa a veure i si quan tot plegat torni a la normalitat continuaran sent una amenaça, creu, per al cinema.
El que han fet, el que ha passat amb la pandèmia és que ha accelerat el desenvolupament de les plataformes digitals. Hi ha moltes plataformes digitals que són propietats dels mateixos estudis de Hollywood, i el que han fet és posar les pel·lícules de les plataformes per debilitzar-les. Les pel·lícules estan acabades i no s'han pogut estrenar. És normal i lògic que les vulguin rendibilitzar.
Els cinemes albanis, preveuen obrir en algun moment o esperaran això, que els cinemes americans obrin les seves portes i comencin doncs aquestes estrenes de grans produccions internacionals?
Nosaltres tenim previst obrir quan hi hagi pel·lícules, perquè sense pel·lícules no hi ha públic. I és un peix que es mossega la cua. El cine ha de ser rendible, el cine comercial ha de ser rendible per funcionar. I fins que no hi hagi grans estrenes, doncs ho veiem molt difícil.
Una mica, què caldrà perquè reflota el sector? Perquè també caldrà que tenir un públic doncs, que vingui als cinemes i que, encara que no hi hagin estrenes internacionals, no?
Bé, jo crec que el que ens aniria bé, que seria l'òptim, és que ens assentéssim els exhibidors, les distribuïdores i el mateix govern per poder posar ajudes en marxa per fer... El dubte és si, el que deies tu, si el públic es quedarà a les plataformes o voldrà tornar a venir al cinema. Caldrà una política institucional per aconseguir que la gent torni al cinema.
Clar, veient tota aquesta cartellera que tenim aquí, moltes s'han estrenat, moltes no han arribat a estrenar-se. A vostè, que porta tant temps doncs, sent programador al Venice, què sent una mica al veure doncs, que els cinemes estan tancats i entenc que feia molt de temps que no passava una cosa així, no? Perquè, de fet, van obrir el 1925, pot ser? O...
No, 23.
23.
Això no havia passat mai. No havia passat mai, però és que no havia passat mai a cap dels sectors de l'economia, no? Es parla de la grip espanyola, però la grip espanyola fa 100 anys. Vull dir, no havia tingut... En 100 anys no hi havia hagut cap incidència tan grossa a part de les dues guerres mundials, no? Estem en una situació excepcional i requerirem mesures excepcionals per sortir.
Doncs moltes gràcies a Josep Maria. Ja ho veuen, aquesta és la situació que viuen evidentment totes les sales de cinema del país, però sobretot aquí a Girona també doncs, tenen aquest problema important amb els albenis i amb altres cinemes.
Gràcies, Júlia. També a les companyes de Televisió de Girona per aquesta informació, per aquesta connexió. També expliquem més coses, com per exemple que la Conselleria de Cultura participarà enguany en 10 commemoracions de personatges i fets històrics, com per exemple els 150 anys del naixement del pintor Hernán Anglada Camarasa o els 100 anys de l'inici de les excavacions a la muntanya d'Olèrdola. Ens ho explica el nostre company David Navarro.
Aquest 2021 també es compleixen 150 anys del naixement del pioner del cinema Segundo de Chomón o 50 anys de la mort del músic Joan Manent. La consellera de Cultura, Àngels Ponsa, ha destacat la importància de mantenir viu el record de personatges i fites clau per al país.
Tenir-los presents en la memòria col·lectiva, perquè moltes vegades vivim i sentim i llegim i veiem moltes de les obres d'aquestes persones o de les que hem fet en altres anys en les diferents commemoracions i no les situem en la seva magnitud.
Ponsa també ha destacat que es tracta de commemoracions que implicaran tot el territori. Es dona el fet que una d'aquestes celebracions és la dels 100 anys de l'escriptora Teresa Jové, que continua activa.
Vilanova i la Geltrú ja ha donat el tret de sortida al Carnaval 2021, adaptat a la pandèmia. Aquesta edició es farà de manera virtual a les xarxes socials i també a través de Canal Blau. La festa, declarada Patrimoni d'Interès Nacional, afronta d'aquesta manera l'edició més complicada. Els companys de Canal Blau en tenen tots els detalls.
El cartell 2021 vol ser un reflex de l'esperit i l'alegria del Carnaval que portem dins.
Van demanar que fos un cartell de... amb molta llum, alguna cosa diferent de tot, a tot el que s'ha fet fins ara.
La gala de la màscara d'or, el sermó del Carnestoltes, el concurs de banderers, les danses de Vilanova, els coros i l'enterro es podran veure des de casa, a través de les xarxes socials de l'Ajuntament, del Carnaval o per televisió a Canal Blau. El programa d'actes que s'ha presentat també proposa descobrir o redescobrir el Carnaval de Vilanova pas a pas, a través d'unes càpsules audiovisuals dels diferents actes d'aquesta festa.
Carnaval, carnaval, carnaval atípic, carnaval, carnaval, que no sigui insípid. Carnaval, carnaval, tot i la tempesta, carnaval, carnaval, preservem la festa.
Mascareta combinada amb la cara emmascarada per fer qualsevol acció, el doble de protecció.
Fins dissabte, cada tarda, a partir de les 7, es pot escoltar un petit concert del nou orgue de Valls. Els que vulguin escoltar-lo, amb tots els registres que l'instrument és capaç de treure, ho podran tornar a fer el proper diumenge, en un concert a les 7 de la tarda. I es recupera així una antiga tradició a la ciutat de Valls, trencada en destruir-se, el que hi havia hagut durant la Guerra Civil. L'orgue s'ha pogut fer gràcies a l'Ajuntament de Valls, la Diputació de Tarragona i també l'aportació de més de 500 padrins, entre ciutadans, empreses i entitats que han pogut apadrinar algun dels tubs.
I la companyia Kamchatka ha fet una estada a Tàrrega per completar el procés de producció del seu espectacle de carrer Alter, que es podrà veure a la programació de Fira Tàrrega d'aquest any. Així han completat una setmana de residència artística a la ciutat. L'obra es presentarà al setembre en el marc del certamen i profunditza en el tema de les migracions humanes i la interacció amb el públic. Fira Tàrrega treballa perquè la pròxima edició, aquest 2021, sigui presencial.
I els artistes de la Mova de Badalona presentaran a finals d'aquest mes una proposta als grups municipals que pretén conservar l'edifici com una fàbrica de creació oberta a la ciutat. Ho fan assessorats per arquitectes i també amb el suport de veïns i algunes entitats com Òmnium Cultural. Afirmen que l'estructura d'aquesta antiga fàbrica està en bon estat i que, amb un seguit d'arranjaments, podria acollir un projecte com aquest. L'Ajuntament els va donar el data límit el 31 de març per marxar de l'edifici on s'hi estan, gràcies a una sessió en precari.
La xarxa de comunicació local.
Diumenge 7 de febrer a l'Auditori, la banda municipal de Barcelona ens proposa visitar les ciutats per les quals passava l'Orient Express a través de les seves músiques.
Carlos Ramón dirigirà aquest viatge en què escoltarem obres d'Spark, Saint-Saëns, Richard Strauss, Johann Strauss fill, Liszt i Bartók.
Entrades a la venda a auditori.cat.
Nuestra parte de la noche, de Mariana Enríquez, editado por Anagrama, nos susurra Emily Dickinson al oído, es una novela enorme. En las espinas del relato se imbrincan la historia de los desaparecidos en la Argentina de los 70 y 80, la voracidad de los colonos que hace tanto se apoderaron de la selva y de sus indígenas, y la oscuridad de la magia adherida a la corteza de la tierra viva que se estremece entre el río Bravo y la Patagonia. No lo voy a negar, es un libro espeluznante que se lee siempre en vilo, con un temor irracional por la vida de un niño que, claro está, solo existe en letras y papel y que nos angustia tanto como su padre, ambos en su ovillo de sombra pegajosa, de realidad paralela, de precipicio, de agua salvaje. No hablo del final porque hay que llegar a él para llevárselo puesto como un poncho mojado. Vivir nuestra parte de la noche, lo mejor es un buen whisky, sin hielo, que notes el sabor a madera. La novela está, además, llena de música que arraiga el relato en sus épocas y que merece una lista propia en Spotify. Esperen a que sea bien de noche y tráguense el anzuelo envenenado de las plácidas primeras palabras. Tanta luz esa mañana y el cielo limpio, con apenas alguna mancha blanca en el azul cálido. Más parecida a un rastro de humo que a una nube. Disfruten de la lectura.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa, el matinal de les ràdios i televisions locals.
Bon dia. Els Mossos d'Esquadra reforcen el control del confinament perimetral després d'un cap de setmana en què les infraccions s'han incrementat un 15%. Interior vol combatre aquest cert relaxament en plena tercera onada i quan són a punt de prorrogar-se les restriccions vigents.
És per això que bona part d'aquests controls i esforços se centren en vies de comunicació com les autopistes i autovies. Però és que, a més, avui també es multiplicaran els controls dels agents en punts com les estacions de l'AVE per comprovar que els desplaçaments dels viatgers responen a causes justificades com a excepcions. Els Mossos d'Esquadra i també les policies locals han aixecat prop de 2.800 actes per incomplir el confinament municipal, el toc de queda o les limitacions a la restauració durant el cap de setmana.
D'aquesta manera encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts, dia 2 de febrer, i al punt de les 9 del matí repassem també altres titulars de la jornada.
Salut insisteix que caldrà prorrogar el gruix de restriccions més enllà de diumenge. L'ocupació a les UCI es manté elevada però estable i el descens de valors com la velocitat de propagació encara és molt lent. Preocupa especialment l'evolució de la pandèmia a Lleida i al Pla d'Urgell.
El Gremi de Restauració de Barcelona proposa al govern poder obrir de manera ininterrompuda fins a les 8 del vespre. Considera que l'actual sistema d'obertura de 4 hores i mitja, com un tancament encobert, que manté molts negocis a la corda fluixa. A més, demana un pla d'activitat de bars i restaurants fins que l'extensió de la vacuna comenci a fer efecte.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya justifica el manteniment de les eleccions el 14 de febrer perquè no veu una causa de força major per vulnerar el dret de vot. A més, la sentència conclou també que el vicepresident en funcions, Pere Aragonès, no té les competències per suspendre o ajornar els comicis.
Correus amplia a 500 noves contractacions per reforçar el servei de cara a les eleccions del 14 de febrer. Aquests treballadors s'encarregaran d'atendre els ciutadans a les oficines, repartir enviaments o ocupar-se de les tasques de caràcter logístic. De la seva banda, el sindicat CGT denuncia que el vot per correu posa en perill la salut dels treballadors i dels electors. A parla Julio García, delegat de CGT de Correus Barcelona.
Y Correos no ha llevado a cabo ninguna evaluación de riesgos ante esta nueva función, ni ha constituido ni convocado el Comité de Salud Laboral para evaluar los riesgos, no solo para los carteros y carteras, sino también para el resto de ciudadanos electores que ven cómo un cartero va de puerta en puerta pudiendo transmitir el virus.
A partir de dilluns ja no es podrà creuar Barcelona pels laterals de la Gran Via ni de l'Avinguda Diagonal. La voluntat de l'Ajuntament és pacificar el trànsit en aquestes vies de pas i, per tant, els vehicles hauran de girar cap a la dreta en determinats carrers. No podran continuar circulant en línia recta.
Des de l'inici del 2021 estem parlant del preu de l'electricitat que ha arribat a màxims i mínims històrics. En declaracions al Notícies en xarxa, el conseller a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, Pep Sales, ha explicat que cada vegada més el consumidor haurà de saber gestionar la seva demanda.
Cada vegada potser tindrà més importància doncs, la capacitat que com a consumidors tinguem de gestionar la nostra demanda, que això vol dir no deixar de consumir, sinó canviar el moment del dia en el que consumim.
En esports, el Sabadell no passa de l'empat sense gols contra el Logroñés, rival directe per la salvació. És el cinquè empat consecutiu dels arlequinats que no surten del descens.
Notícies en xarxa. Comença el dia ben informat.
Passant ara 4 minuts de les 9 del matí, com fem cada dia a aquesta hora, és el moment del relleu aquí a Notícies en Xarxa de cara a aquesta tercera hora que comença tot just ara, fins a les 10, amb Vanessa Raja. Vanessa, molt bon dia.
Molt bon dia, Thaís.
I amb quins continguts?
Doncs mira, en uns minuts abordem una qüestió que de fet està a l'ordre del dia, però amb la pandèmia i els confinaments encara més, l'addicció a les pantalles, sobretot entre els més joves. Estem passant uns mesos en què les noves tecnologies estan sent clau. Hem acabat fent moltes coses en línia, com estudiar, com treballar, com comprar, però també té una doble cara perillosa. I és que a més restriccions tenim, més estem a casa i més tendència tenim a entretenir-nos amb el telèfon mòbil o la tablet. I en el cas dels joves i els nens, el problema és posar-li límits a aquests usos. De seguida en parlarem amb la doctora Susana Jiménez, que és cap de la unitat de joc patològic de l'Hospital Universitari de Bellvitge. Això per una banda. La conversa tranquil·la d'avui, per l'altra, serà per desgranar un informe que l'organització Oxfam Intermón acaba de publicar i que és demolidor. El títol ja és prou explícit. El virus de la desigualtat, perquè si bé és cert que el Covid no distingeix en el moment del contagi, sí que és cert que no es viu igual si s'és ric o si s'és pobre. Així una mica per dir-ho simplement. La irrupció de la pandèmia ha generat encara més desigualtats i els que guanyen molt han guanyat molt més i els que sempre perden els costarà aixecar el cap. Una dada, amb el que han guanyat durant els mesos de pandèmia, les 10 principals fortunes del món es podrien pagar les vacunes per a tot el planeta. Aquestes i altres dades les comentarem a partir de 9:45 amb Íñigo Macías, que és coordinador d'investigacions d'Oxfam Intermón. Ara el que toca és posar-nos al dia amb els serveis, actualitzem la situació del trànsit, com estan les carreteres. Des del RAC, Bernat Martínez, molt bon dia.
Bon dia, doncs pel que fa al trànsit, seguim pendents aquesta hora d'una única incidència, és un accident a l'AP7 a l'altura de Cerdanyola al Vallès que continua provocant 3 quilòmetres d'aturades sentit Tarragona, i de fet també a l'autopista es formen algunes cues a l'altura de Barberà del Vallès en sentit Girona. A la resta de vies millora força la circulació, encara estem en hora punta però pràcticament ja no queden retencions, únicament a la C58 també en aquesta zona al Vallès per enllaçar precisament amb l'autopista, també algun tram de circulació intensa als accessos des de la Pota Sud, des del Baix Llobregat, i a les dues rondes queden algunes aturades també en trams habituals del sentit Llobregat. Això és tot des del RAC. Bon dia.
I ara fem un cop d'ull a la previsió del temps, com sempre, des del Servei Meteorològic de Catalunya. Carme Farnell, molt bon dia.
Bon dia. Comencem avui aquesta jornada força menys ventosa que la d'ahir, i és que el vent ja ha afluixat força. Tot i això, durant aquesta passada nit encara hem tingut ratxes superiors als 90 km per hora en punts del Pirineu, i d'aquí que en aquesta zona la temperatura es mantingui suau. De fet, és més alta que la d'ahir en aquesta mateixa hora. Però, en canvi, a la resta del país sí que mantenim un ambient més fred, la temperatura ha baixat. Tot i això, s'espera que de cara al migdia parlem d'un ambient molt agradable, i és que avui tornarem a parlar de domini del sol. Han de creuar alguns núvols prims, alguns de mitjans, que sí que localment deixaran el cel entrenyinat, puntualment el cel mig ennuvolat, però en cap cas deixaran el cel tapat. I a la vegada també permetran que la temperatura vagi pujant, i de fet avui al migdia s'espera una temperatura màxima que es mourà entre els 18 i 9, puntualment 20 graus a la zona del litoral, prelitoral i fins i tot cap al sud del Pla de Lleida. D'altra banda, a la zona més de la Catalunya central o fins i tot cap als baix del Pirineu i Prepirineu parlarem d'aquesta temperatura màxima que s'enfilarà la més alta entre els 15 i puntualment 16 graus. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia. La xarxa de comunicació local. Continguts en xarxa. Al Pou.
Avui volem parlar d'un descobriment que es va anunciar. La NASA ha confirmat que hi ha aigua a la superfície de la Lluna. Per parlar-ne ens acompanya l'astrofísic, el químic quàntic i divulgador científic Joan Anton Català. Què s'ha trobat exactament?
Doncs mira, el que ha confirmat la NASA, un equip de científics de la NASA, és que han trobat en superfície senyals de que hi ha aigua no parlen exactament de que sigui ni líquida ni gelada, però que hi ha aigua barrejada o amb cavitat amb pols, i van estar observant una regió molt concreta de la Lluna, que és al voltant d'un gran cràter que es diu Clavius, que està a una zona bastant austral, és a dir, una zona bastant al sud de la Lluna. I és en aquesta regió, una regió molt gran, on han trobat aquest senyal de molècules d'aigua. La mateixa observació feta en una regió més equatorial, és a dir, més cap a l'Equador, no dona aquest senyal, dona un senyal molt més baix. Per tant, els científics han estat curosos al dir que no saben si es tracta d'un fenomen regional, és a dir, un tema de que està concentrat en aquesta regió, o podria ser un tema més general.
I com... Quins estris o materials, la veritat no sabria com dir-ho, s'han fet servir per aquest descobriment? Perquè tenen un nom que pot ser molt comú aquí, no?
Sí, a veure, l'observatori que ells han utilitzat és el SOFIA, que és un telescopi que va muntat en un avió. Fa molt de temps que aquest observatori funciona, és un avió que vola a 15.000 metres d'alçada, i fent-ho així, el que fa és deixar el senyal del vapor d'aigua que hi ha a la nostra atmosfera, que és molt abundant, el deix per sota, de forma que quan s'analitza llum que ve de l'espai, en aquest cas del sol rebotar de la Lluna, no tenim la interferència del vapor d'aigua de la nostra atmosfera, i per això el senyal que es detecta és bastant clar. Aquest avió, com et deia, es diu SOFIA, té instruments molt precisos a dins, fa anys que funciona, però curiosament en algun moment tant el president Trump com a Obama havien proposat en els pressupostos de la NASA discontinuar aquest projecte, donat que és car i per dedicar aquests diners a altres projectes, i els dos casos al final el Congrés americà va decidir que havia de seguir aquest projecte. Mira per on, doncs ha seguit i ara ens fa.
La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, amb Vanessa Raja.
L'Hospital Universitari de Bellvitge i ANE Fundació s'han posat d'acord per impulsar un projecte per reduir el trastorn del joc en línia, sobretot en els adolescents. Es tracta d'un conveni que han signat la Unitat de Joc Patològic i altres addiccions del Servei de Psiquiatria d'aquest hospital i el Centre Mèdic i Psicològic que atén els infants i adolescents amb problemes en el seu desenvolupament. En parlem precisament amb la cap d'aquesta unitat de l'Hospital de Bellvitge, la doctora Susana Jiménez. Doctora, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
A veure, per què heu vist la necessitat d'arribar a fer aquest conveni, aquest acord? Quin és l'objectiu?
L'objectiu és impulsar estudis de recerca, campanyes de prevenció, sensibilització a la població, amb aquesta fundació que doncs, té una trajectòria molt consolidada d'experiència en la transmissió de nens de 0 a 18 anys. Estem preocupats realment doncs, per l'edat d'inici del joc d'apostes. Sovint pensem, ens preocupem molt i fem bé pels videojocs i per l'ús de les pantalles i com deia fem molt bé, però la veritat és que també molts joves comencen el joc online, però el joc d'aposta. I sovint estem veient que amb edats doncs, ja tan primerenques, no? Com 14 anys, hi ha percentatges importants de nois que comencen a jugar. Per tant, doncs, hem volgut fer aquesta, no?, aquesta, trobar aquesta sinergia amb aquesta fundació per impulsar aquests estudis.
No sé si és casual, suposo que no, que justament ara, després de tots aquests mesos de pandèmia, dels confinaments, de les restriccions, que estem més temps a casa, hagi decidit arribar a aquest acord i treballar conjuntament amb aquest objectiu de veure què està passant amb aquests joves que comencen a jugar, per exemple, online de forma tan prematura. No és casual que sigui ara això, heu vist la necessitat de fer-ho.
Sí, de fet, ja feia mesos que estàvem doncs, arribant, no?, a consolidar aquest conveni, però efectivament després del confinament i amb aquesta situació de la pandèmia, doncs, l'ús de les pantalles doncs, s'ha incrementat moltíssim i doncs, la preocupació és generalitzada aquí al nostre país, però fora també, no?, tant en el joc d'aposta com això que dèiem, doncs, els videojocs. Estem veient doncs, que especialment en el joc d'aposta el que s'ha vist és que en persones que ja jugaven d'una forma més o menys regular, doncs s'ha disparat doncs, el consum i les apostes i la inversió de diners en aquest tipus de jocs, online sobretot, i per tant doncs, això també s'ha reflectit, ho sentíem l'altre dia en el nombre d'autoprohibits, com s'ha incrementat aquest any, no? Autoprohibits doncs, de l'accés als operadors de joc online a Espanya. Bé, aquest increment doncs, respecte a l'any anterior seria la mostra d'això, que potser no ha estat una conducta tan massiva en tota la població, però sí les persones doncs, que ja jugaven d'una forma regular ho han fet d'una forma molt més problemàtica. I també hem vist doncs, això en adolescents, doncs, aquest increment de l'ús de les pantalles, però també la preocupació és l'aproximació dels videojocs i de les pantalles al joc d'aposta. De fet, ara, no, darrerament, estem veient que la indústria del videojoc està doncs, oferint una sèrie de productes, no, com les lootboxes, que pots invertir uns diners en unes caixes sorpreses, que en definitiva no saps què estàs, quin accessori no estàs comprant, no? Depèn tot això, de l'atzar, i per tant trobem, tant aquí com arreu, trobem doncs, que aquesta aproximació entre el videojoc i el joc d'aposta doncs, realment ens ha d'alertar i doncs, de fer pensar que aquestes campanyes de prevenció han de començar doncs, això, a edat doncs, quan són molt jovenets, en definitiva.
Clar, però que nanos adolescents de 14, 15, 16 anys puguin tenir accés a aquestes plataformes de joc i d'apostes que estan restringides a adults vol dir que alguna cosa està fallant, una de dos, o que són massa fàcils per accedir-hi, no sé què és el que falla, o que no hi ha control parental, o les vies són molt ràpides i són molt fàcils, què és el que falla exactament?
Sí, efectivament, alguna cosa falla. De fet, hi ha un estudi que ha publicat el Pla Nacional sobre Drogues sobre el consum, no? de drogues i just també de pantalles, de joc d'aposta, i s'ha vist que realment als 14 anys hi ha un percentatge d'un 8% que d'adolescents doncs, que ja estan jugant online, no? amb diners. Per tant, sí que hi ha moltes vegades comencen a jugar doncs, al grupet, sovint doncs, ho fan de forma presencial. De fet, en aquest mateix estudi, si mirem les taxes de joc presencial en aquests mesos de secundària d'entre 14 i 18 anys, encara són molt més altes, arriben, superen el 22%, així que moltes vegades l'entrada al joc d'aposta és presencial a les màquines, per exemple, dels bars o les sales de joc, i després d'aquí, quan ja la conducta es fa més regular, doncs passen a jugar a través del mòbil. De vegades, doncs, sí, amb comptes d'amics més grans o de germans d'amics, i això és el que sovint expliquem als pacients quan arriben ja a la unitat doncs amb una conducta de joc ja molt problemàtica i t'expliquen que han començat així, que amb la compta d'un company més gran o d'un grup d'un germà doncs s'han iniciat a les joc d'aposta.
Hi ha una qüestió, i acabarem amb aquesta pregunta, doctora, perquè a més la qualitat de l'àudio no és gaire bona, però crec que és interessant, perquè segurament és una situació que a moltes cases, moltes famílies s'hi estan trobant. Tenim nens i nenes que han vist que l'escola també pot ser virtual, que s'han potenciat els xats amb els companys, amb els mestres, les videotrucades, etcètera, etcètera. Per tant, potenciem aquestes vies de comunicació per estudiar, però després els intentem vetar i els intentem posar límits en el temps d'oci dels videojocs, ja no dic a post. Estem parlant ja de nens potser més petits. Els hi volem restringir per una banda, però els hi potenciem per l'altra. Clar, jo em poso amb el paper de pares i mares, a més que segurament estan teletreballant a casa molts d'ells. Amb aquesta situació, què han de fer o què hem de fer amb aquesta situació ambigua de dir, per una banda, molt bé, pots xatejar i pots parlar amb el mestre, però després per jugar, m'ho invento, a Roblox no ho pots fer. Com ho gestionem això a casa?
Sí, és important supervisió, que hi hagi supervisió sobretot amb els més petits i que anem educant no, els nostres fills amb tants de consciència doncs, que determinades activitats no, com el joc de videojoc i determinats videojocs específicament doncs, poden tenir un potencial de risc. És a dir, hem de demonitzar les noves tecnologies, evidentment doncs, les necessitem i ara més que mai i sort n'hem tingut, però sí que passar-hi molt de temps sense, a més, tenir aquesta percepció, aquesta consciència i sense buscar altres activitats de lleure que no tinguin res a veure amb les pantalles, doncs, bé, doncs pot tenir un potencial de risc. De fet, l'OMS recomana justament això, no? Que si les noves tecnologies, els videojocs, poden ser doncs, bé, doncs, estratègies i, no, per desconnectar i per ocupar el temps de lliure, però alerta amb el tipus de videojocs, per exemple, i alerta amb el temps que hi dediquem. Per tant, es tracta de supervisió, de combinació d'activitats de lliure i, sobretot, educar-los, educar-los amb salut i amb l'ús de les pantalles.
Sens dubte, no sempre és fàcil, però són bons consells que agafem de la doctora Susana Jiménez, que és cap de la unitat de joc patològic de l'Hospital Universitari de Bellvitge. És molt interessant realment això que ens està explicant. Només hi hem pogut dedicar uns minuts, però qualsevol dia, doctora, la tenim aquí al plató i ens ho explica amb més detall, perquè genera inquietud, genera preocupació, lògicament, entre moltes famílies que s'han trobat a vegades desbordades, fins i tot pel fet de no poder gestionar bé aquestes situacions. Doctora, moltíssimes gràcies. Fins la propera. Adéu, molt bon dia. Aquesta és una de les vessants que genera la qüestió de la pandèmia, una de tantes, perquè realment és una qüestió tan polièdrica que genera inquietuds i genera situacions moltes vegades indesitjades. De fet, l'actualitat continua girant al voltant d'aquesta pandèmia, perquè recordem que el Departament d'Interior ha alertat d'un augment de les infraccions de les mesures restrictives durant el cap de setmana. De fet, els Mossos d'Esquadra i les policies locals han aixecat prop de 2.800 actes per incomplir el confinament municipal, el toc de queda o les limitacions en la restauració. Ens ho explica la nostra companya Maite Polo.
63 controls policials a 6 parcs naturals de Catalunya han donat un resultat de 120 actes aixecades per sortir del municipi sense causa justificada, 56 al Montseny i 32 més a Montserrat, més que el cap de setmana anterior, probablement, segons el Departament d'Interior, pel bon temps que ha fet. El comissari dels Mossos, Joan Carles Molinero, ha donat les xifres globals.
Del total de 2.800, aproximadament quasi 2.800 actes que hem aixecat aquest cap de setmana, el cos de Mossos d'Esquadra, destacar que això significa 352 actes més que el cap de setmana anterior. Fet doncs, que ens posa en evidència doncs, que continuen havent-hi persones doncs, predisposades a fer un incompliment d'aquest confinament municipal i perimetral de Catalunya i especialment durant els caps de setmana.
Els Mossos també han intervingut en almenys 9 festes que aplegaven més persones de les permeses. Han denunciat 14 assistents a un bar reincident de Sants Montjuïc a Barcelona que tenien preparat gas del riure per utilitzar-lo en la trobada. També han aixecat actes a 130 persones que eren en una festa al Parc de l'Oreneta de la capital catalana, en una perruqueria de 9 barris on hi havia 17 persones, han identificat 23 ciutadans francesos en una casa rural de l'Alt Urgell que han estat retornats al seu país, han obert 11 actes més a persones concentrades en una zona municipal de Sant Cugat del Vallès, en un prostíbul de Capmany han aixecat 20 actes i també han actuat a Molins de Rei i Sitges.
Per cert, que aquesta setmana el Departament de Salut demanarà al comitè tècnic del Procicat allargar el gruix de les restriccions més enllà d'aquest diumenge, que és quan caduquen. El principal motiu és l'alta pressió que encara hi ha i que hi haurà als hospitals, tal com ha explicat el secretari general de Salut. Es preveu, però, que aquesta setmana passi el pic de la tercera onada a les unitats de cures intensives. Una mostra de la situació als hospitals és que s'estan ajornant entre el 20 i el 30% de les operacions programades, i sobre la situació epidemiològica, la zona de Lleida i l'Aran són ara mateix dos dels territoris que més preocupen. Ha explicat que i estan molt amatents el coordinador de la unitat de seguiment de la Covid-19 a Catalunya, Jacobo Mendioroz, ja que Lleida és una de les ciutats que més ha patit des de l'inici de la pandèmia.
Tot el que puguem avisar a dia d'avui per tal d'evitar que això evolucione desfavorablement és millor. No vol dir que hi hagi un ascens, etcètera, etcètera, i que la situació estigui descontrolada, però sí tenim ara mateix indicadors que ens fan pensar que hauríem de començar a actuar, i de fet ja estem actuant des de ja fa alguns dies en coordinació, ja dic, sobretot amb l'àmbit municipal.
I deien que els Mossos han potenciat i han reforçat els controls per evitar que els ciutadans se saltin als confinaments municipals, però també s'han reforçat, en aquest cas, en determinats punts estratègics del transport públic, com per exemple pot ser l'AVE, per evitar també precisament això, doncs que la gent se salti al confinament municipal de forma injustificada. Uns controls que, per exemple, es poden veure a l'estació de Sants de Barcelona, un dels punts neuràlgics del transport públic de la capital catalana, i ahí tenim a les nostres companyes Zoraida Mas i Helena Puigdueta. Helena, molt bon dia, explica'ns què has vist.
Hola, molt bon dia a tothom, Vanessa. De fet, estem jugant una mica el control aquest, el gat i la rata amb els Mossos d'Esquadra, i m'explico, perquè hem consultat a la comissaria que els Mossos té aquí a l'estació de Sants de Barcelona i ens comentaven que sí, que avui tenien també, com ahir, intenció de fer controls per això, justament controlar aquest perímetre, aquest confinament perimetral, no només municipal, sinó també a nivell de tot Catalunya, i que s'havien de fer a partir de les 9 del matí, justament amb les persones que avui sortien i marxaven de Catalunya. Ahir els controls els van fer amb les persones que arribaven de la resta de l'estat espanyol. Avui la intenció era fer el control aquí, justament a partir de les 9, ens han dit, aquí, en aquest vestíbul, a les persones que justament han de marxar. Si us fixeu en els panells, Salamanca a les 9:30, León, Madrid, París, Alacant, totes aquestes doncs, destinacions que estan previstes en aquí avui per marxar de l'estació de Sants, i ens deien això, sí, a partir de les 9 farem aquests controls avui en el vestíbul, ahir vam fer les arribades, avui farem les sortides i demà tornarem a fer les arribades, però de moment, doncs, ja veieu, aquí no hi ha cap mena de control. Hem parlat també amb una patrulla dels Mossos que justament estaven per aquí i eren els que els havien de fer el control, i evidentment ens han dit: aquests controls són aleatoris i, evidentment, no ens podien explicar ni dir l'hora que els farien. I, de fet, és això, lo lògic és això, que siguin controls aleatoris i no tan preavisats, que tots els mitjans estiguem aquí i que veiem i que puguem oferir la imatge de que estan fent controls. El factor sorpresa és important justament per agafar l'infractor, per agafar la persona que, doncs, se salta a la torera aquest confinament. De fet, també hem parlat amb alguns dels supervisors d'ADIF i ens deien que aquests controls, ens confirmaven que aquests controls són aleatoris, efectivament, però que justament com el que van veure ahir no l'havien vist mai. Controls, doncs això, molt exhaustius, van fer un tancat exhaustiu justament en les arribades i, evidentment, doncs tothom que arribava, passava el control, havia de presentar el justificant, i ens han dit que això sí, van aixecar 5 actes administratives de sanció per 5 persones que no podien justificar aquest viatge.
Aquesta és la clau d'aquests controls, enganxar persones que no tinguin cap justificació per fer aquests moviments. En canvi, els que sí que estiguin justificats, doncs, per feina, probablement, sobretot en dies laborables, doncs aquests no tindran cap problema. Controls dels Mossos als accessos de la ciutat, en aquest cas, un d'ells, una de les portes d'entrada de la capital catalana, l'estació de Sants de Barcelona. Moltíssimes gràcies, Helena, per aquesta connexió, també la Zoraida Mas, que l'està acompanyant tècnicament. Fem una pausa, 3 minuts. De seguida tornem. A partir de 2:15, conversa amb Íñigo Macías, de Oxfam Intermón, per parlar d'un informe demolidor sobre les desigualtats econòmiques que està generant la pandèmia arreu del món. Serà després d'aquests 3 minuts de pausa. Fins ara.
Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia. La xarxa de comunicació local.
L'univers infinit.
Mary Jackson, matemàtica i enginyera aeroespacial. Mary Winston Jackson va créixer a Hampton, Virgínia, i es va graduar en matemàtiques i en ciències físiques al Hampton Institute el 1942. Després de graduar-se, Jackson va ensenyar matemàtiques a una escola per afroamericans en el comtat de Calvert, Maryland, durant un any. El 1951 va entrar a treballar a la NACA, National Advisory Committee for Aeronautics, com a matemàtica de recerca o computista, al Centre de Recerca de Langley, Virgínia. Va treballar sota les ordres de Dorothy Vaughan en la secció segregada coneguda com a secció d'informàtica de l'àrea oest. El 1953 va començar a treballar per l'enginyer Casimir Czarniecki en el Supersonic Pressure Tunnel, un túnel de vent usat per estudiar les forces exercides sobre un model en generar vents de gairebé 2 vegades la velocitat del so. Czarniecki va animar a Jackson a preparar-se per ascendir a enginyera. Per aconseguir la promoció a enginyer, Jackson va necessitar llicenciar-se en matemàtiques i ciències físiques en cursos nocturns. Els estudis estaven gestionats per la Universitat de Virgínia, però es realitzaven a l'Institut de Secundària de Hampton, que era, en aquell moment, una institució tan sols per blancs. per la qual cosa Jackson va haver de presentar una petició a l'Ajuntament de Hampton perquè li deixessin assistir a les classes. Després de completar els cursos, va ser promoguda a enginyera aeroespacial el 1958, esdevenint la primera dona afroamericana que arribà al grau d'enginyera de la NASA. Durant el seu temps com a enginyera a la NASA, va treballar en diverses divisions: recerca de la compressibilitat, recerca a escala real, aerodinàmica de l'alta velocitat, aerodinàmica subsònica i transsònica, i en general, en els projectes espacials. El 1969 se li va concedir el Premi Apollo Group Achievement Award. Va continuar treballant a la NASA fins al 1985. També va ajudar a dones i altres minories a ascendir en les seves carreres, incloent l'assessorament sobre com estudiar per poder canviar els seus títols de matemàtiques a enginyeres, millorant les seves oportunitats d'ascens. Com ella mateixa havia fet, la seva història va ser recollida en el llibre de Margot Lee Shetterly, Hidden Figures, 2016. Mary Jackson és la protagonista del llibre, junt amb Katherine Johnson i Dorothy Vaughan, companyes seves a la West Area Computer. Més tard es va estrenar la pel·lícula Figures Ocultes, basada en el llibre.
La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa. Edició Matí, amb Vanessa Raja.
L'organització Oxfam Intermón acaba de publicar un informe demolidor sobre l'impacte econòmic de la pandèmia del coronavirus, amb la conclusió que el virus està sent un motiu més per augmentar les desigualtats entre rics i pobres. Un motiu més, diem, i d'exemples en posem uns quants. Un any després de la irrupció de la Covid-19, les grans fortunes mundials ja han recuperat les pèrdues sofertes a causa de la malaltia. Per contra, la població més pobra trigarà, en el millor dels casos, una dècada a recuperar-se. I encara una xifra més. Amb tot el que han guanyat durant aquests mesos les 10 fortunes més grans del món, i aquí podem llegir, doncs, no sé, els propietaris d'Amazon o els propietaris de Facebook, per exemple, hi hauria diners de sobra per pagar una campanya de vacunació mundial i massiva, per pagar les vacunes dels milers de milions de persones que vivim en aquest planeta. I estem davant d'una guerra de vacunes, de qui pot pagar-se-la, qui no, quins països van més avançats, quin no. Per tant, són qüestions realment molt interessants que es desgranen en aquest informe amb el qual en parlem, o sobre el qual en parlarem, amb Íñigo Macías. Ell és coordinador d'investigacions d'Oxfam Intermón. Què tal? Molt bon dia, Íñigo. Com estàs?
Bé, bé.
Sempre es diu que sanitàriament el virus és igual per tothom, infecta rics, infecta a pobres. Això no ho discutirem, però sí que és evident que a nivell econòmic i a nivell social el virus sí que impacta diferent si ets ric o si és pobre. Amb una postura única maniqueïsta, molt rics o pobres, però és que és així. L'informe que heu presentat, que és brutal pel que fa a xifres, així ho diu. Si ets ric, ho passaràs menys pitjor, per dir-ho així. Si és pobre, ho tens fumut.
Sí, sí, la idea és aquesta, i, però a més a nivell sanitari el virus no distingeix entre rics i pobres, això ho sabem, no té aquesta capacitat, però sí que també la capacitat per enfrontar el virus a nivell inclús sanitari és molt diferent si pertanys als grups a majors nivells de renda o amb menors nivells de renda, no? Això d'una banda, o sigui, per exemple, veiem que la probabilitat d'infectar-se és molt més alta en els barris on els nivells de renda són més baixos comparat amb els nivells de renda més alts. Això ho veiem a ciutats com a Barcelona, com a Madrid. Veiem que els habitatges on hi ha més nombre de persones visquent i llavors la probabilitat per enfermar és molt més alta és també a les llars més pobres. També veiem que és la gent que no pot fer teletreball, que ha d'acudir a la seva feina, etc. Són la gent amb menor nivell de renda, i llavors el que veiem és que no distingeix, però si ets pobre ho tens més difícil. I després a nivell econòmic, doncs veiem es veu amb molta claretat, no? I amb aquesta dada que és bastant demolidora, o sigui, les 10 fortunes més grans de tot el món, estem parlant de persones amb molts milions, milers de milions de riquesa, de valor de riquesa, van patir molt les primeres setmanes, les borses van caure molt, just 2 setmanes abans de que es declarés la pandèmia a nivell global, però des de llavors ençà, doncs hem vist que el valor de la seva riquesa 2012 s'ha recuperat, i s'ha recuperat en al voltant de 540.000 milions de dòlars, que això vindria a ser una quantitat que ens donaria per poder pagar el que és el desenvolupament, creació i distribució en els països d'una vacuna per tothom, que estaria al voltant de 18 dòlars per persona. Una
Clar, però d'acord, són els que més tenen, també perden molt, evidentment, però precisament per això, si són els... perden molts milions aquesta gent, en teoria també els hauria de ser més difícil recuperar-se, no?
Bueno, la idea jo crec que és que reflecteix, el que pensem és que reflecteix aquesta important desconnexió entre el món real i el món financer, no? Hem de pensar que el valor de la riquesa d'aquestes grans fortunes prové no tant de la feina, sinó de que ja tens un patrimoni, tens un capital que va generant un rendiment, no? I el que veiem és que en aquest cas, doncs les borses, que és el principal indicador una mica per veure quin ha estat el valor de la riquesa, però també hi ha d'altres, no? El valor de l'habitatge, etc. Doncs veiem que aquestes persones els hi cau molt el valor de la seva fortuna, però és que de seguida recuperen, no? I això contrasta doncs amb una altra dada també esfereïdora, que és que el Banc Mundial estima que aquesta pandèmia suposarà que 200 milions de persones més estaran en situació de pobresa. I quan parlo d'aquesta dada estic parlant de persones que viuen amb menys de 5,5 dòlars al dia. O sigui, un augment de 200 milions de persones. Des de fa 20 anys no havíem vist un registre com aquest. Sempre havien caigut el nombre de persones que vivien la pobresa. Aquest any augmenta moltíssim, val? I a més el que veiem és que si continua l'economia com a tal, doncs aquestes 200 milions de persones trigaran 10 anys en tornar a sortir d'aquesta situació de pobresa, no? Llavors contrastem aquesta idea. Perds diners quan ets ric, però trigues 9 mesos en recuperar-te, mentre que la gran majoria de la població, que la seva principal font d'ingressos és la feina, és el salari per la feina de cada dia, doncs aquests trigaran una dècada, si tot segueix com ara, en sortir-ne.
Clar, això sobta perquè, a diferència potser de del referent de crisi que tenim tots al cap, que és la del 2008, aquella crisi era diferent, d'acord? Aquesta crisi, la que estem vivint ara, potser té una data de caducitat, i és que quan doncs, hi hagi la vacunació massiva i tothom estiguem vacunats i puguem recuperar la nostra vida normal, diguéssim que l'economia es recuperarà i tot rutllarà una altra vegada igual. Clar, amb les dades que vosaltres doneu, no dona aquesta sensació. No sembla que allò, plam, quan yeah. estiguem tots vacunats, la vida continua i aquí no ha passat res. No, no és així, perquè esteu donant dades de 10 anys vista.
Sí, sí. Clar, és que el cop ha estat molt fort, no? El cop a vegades una mica, per donar-hi un símil, és com, per exemple, en el cas espanyol, és com si tots aquests anys en què hem viscut aquella crisi anterior, que va començar el 2008, l'hem tingut condensada, ara ja farem un any, no? Llavors el sotrac és molt fort, però és que a més la manera que enfrontem aquesta crisi, o la manera que socialment Espanya estava enfrontant aquesta crisi, estem parlant de que Espanya ja presentava nivells de pobresa i desigualtat molt alts. A què em refereixo? A que vam tindre una crisi molt forta que va començar el 2008, l'economia va caure molt durant 4 anys, va tindre uns efectes socials molt importants en la forma d'augment de persones en situació de pobresa, d'augment de la desigualtat. A partir de 2012 l'economia espanyola va tornar a créixer, però aquest creixement no va acabar arribant a la gent que estava en situació de pobresa, ni va acabar minvant la situació de desigualtat, no? Llavors ens hem enfrontat a aquesta crisi econòmica provocada per la Covid-19 amb una situació amb molta més feblesa, no? amb plou sobre mullat, no? És a dir, o sigui, no havíem aconseguit recuperar tota la gent que s'havia quedat enrere a l'anterior crisi, que ara han de tornar a enfrontar, no? I llavors doncs clar, la capacitat de resiliència és menor que llavors, no? Llavors hem de veure si arribem a aquestes vacunes, o a veure quan arriben, perquè això sembla que serà la sortida. Ara també assenyalar que clar, és que és qüestionar-se si tornar al que fèiem abans és el que esperem, no? Les mesures que vam posar per a sortir de la crisi anterior, i això no ho diu Oxfam Intermón, sinó ho diu altres institucions internacionals, com pot ser el Fons Monetari Internacional, les mesures, aquesta austeritat que vam posar per donar-hi solució, doncs està demostrat que va alentir el procés de recuperació, que no va acabar de funcionar per a aquells que s'havien quedat enrere, no? Llavors, doncs, hem de pensar mesures que siguin diferents, no?
Per tant, això de pensar de...
Volem que tot torni a la normalitat, no la nova normalitat, sinó la que teníem abans, també és un error de concepte. No podem tornar abans perquè ja teníem desigualtats abans. Aquest model de consum, globalitzador, etcètera, etcètera. És un error pensar així.
O sigui, és lo fàcil, perquè això ja ho coneixem.
És zona de confort per tots,
no? És la solució fàcil, no? I és la solució... és la solució que tenim a mà, és la solució que la coneixem, coneixem una mica els mecanismes que ens pot arribar a aquella situació. Però és que no tan sols això, sinó que a més tenim una sèrie d'urgències que ara les acabem d'oblidar, no sé, doncs tenim aquí també arribant la crisi aquesta climàtica, no? Llavors hem de pensar-hi en... És important tornar a créixer, i tornar a créixer econòmicament és important, el que passa que hem de pensar-hi que no, créixer no és una condició, el que diem els economistes, és una condició necessària però no suficient. I a què em refereixo? És que és important com creixes, no? Si tornem a deixar enrere moltes d'aquestes persones que són col·lectius que ja van estar afectats a l'anterior crisi, doncs serveix de poc, continuarem sent una societat bastant feble. I després la idea de que doncs aquest creixement econòmic, i ja més vist una mica a nivell global, doncs ha tingut uns costos a nivell mediambientals, doncs que els hem d'alguna manera a integrar la manera de pensar, i llavors pensar les solucions, hem d'introduir aquesta variable, no?
Aquest informe que heu presentat ara l'heu fet coincidir amb el Fòrum Econòmic de Davos, que s'ha celebrat ara a finals de gener, és aquesta plataforma on entitats mundials, empreses, el món acadèmic, diguéssim, els grans pensants econòmics del món veuen quins són els reptes que es plantegen per aquest 2021, òbviament molt marcats per la pandèmia. No sé si esperàveu alguna cosa de bo d'aquest fòrum de Davos o ja estava tot de tibaneït?
És curiós, no? Perquè, bueno, aquest any està sent bastant, bastant especial aquesta reunió, doncs perquè no hi van presencialment, no tenim aquestes imatges d'aquests aquests jets, no? Mm-hmm. Que arriben en aquesta estació meravellosa al cor dels Alps suïssos, i que van a parlar, arriben en jets i venen a parlar de canvi climàtic, no? I és com una mica, no? És curiós. Lo que sí veiem és que sí que el tema és com li han dit el nou recomençament, no? The Great Reset, no? Aquests temes estan a la taula i s'estan discutint, no? Però després, bueno, pues es parla molt i es fa poc, no? Aquesta idea de caminar el que dius, no? El que sona és interessant, la idea de que no podem tornar al business as usual, al negoci com teníem abans, que hem de pensar-hi d'una altra manera. S'ha parlat molt de com el virus d'alguna manera s'ha alimentat i ha fet encara més gran la situació de desigualtat, fent-hi que les conseqüències siguin encara més grans. Això és una anàlisi que nosaltres trobem que és molt important, perquè llavors hem d'actuar-hi, no? Hem de pensar en aquesta idea de creixement inclusiu. Però bueno, després... moltes d'aquestes persones que, com comentaves, doncs formen part d'aquesta elit econòmica i política, doncs després tornen a casa i és difícil, és molt diferent quan parles de cara a l'audiència exterior que quan tornes a casa i parles amb la teva audiència, no? I això és una feina que tots els països, tots els governants doncs han de posar-hi de la seva part en els seus països, no?
Heu estat molt crítics amb la gestió que fan els governs així en general, de la pandèmia. Aquest informe també ho manifesteu, que no s'han fet bé les coses. Tampoc sé si és molt fàcil gestionar una cosa tan incerta com és una pandèmia, però què no s'ha fet malament i què creieu que s'hauria de fer millor a partir d'ara?
Tenim un cúmul de bones pràctiques, no? Per exemple, en el cas espanyol, hi ha dos coses que trobem que són molt interessants. Una són els dels ERTOs, no? Aquesta figura, aquesta flexibilització dels ERTOs que han vingut amb la pandèmia, doncs que això ha suposat, estimem que al voltant de 710.000 persones no hauran caigut a la pobresa per aquesta política. És una política que abans doncs seria impensable. És una política, això sí, que suposa una despesa molt, molt important i que i que d'aquí no sabem encara quan, però aquesta idea d'aquesta pressió que hi haurà per retornar aquest deute, aquesta, crec que tornarem a sentir a parlar de la famosa prima de riesgo, no? Doncs ja serà un moment interessant, no?, per veure com enfrontem aquesta nova situació, però bueno, per ara els indicadors mostren que el cost de finançar-nos, de finançar aquest deute és sostenible, però d'aquí un any pot canviar molt. O sigui, els ERTOs han funcionat, podrien funcionar molt millor. Hi ha molta gent que no s'ha pogut adherir a aquests ERTOs. Després una altra mesura interessant és l'ingrés mínim vital, no? Això és una política que trobàvem a faltar molt, és una política que la resta dels nostres veïns europeus dels altres països ho tenen, per a lluitar contra la pobresa extrema. És una política que ha vingut per quedar-se, i bueno, doncs ara per ara doncs té moltes dificultats d'implementació, no està arribant a tota la gent que hauria d'arribar, no? D'altra banda, doncs o altres mesures també, per exemple les persones que realitzen els treballs de cura a la llar, etc., doncs sí que hi ha hagut mesures, però bueno, és molt difícil gestionar-ho. O sigui, bueno, no sabríem, jo crec que cap, no tenim un mapa per on navegar aquesta situació, no? Sí que hi ha mesures que han estat molt diferents a les anteriors, no? Aquesta idea de fer tot el que calgui, tot el que sigui possible, no? Que això es veu reflectit en aquests nivells de deute que tots ara sentim, de tant en tant sentirem a parlar, no? També és veritat que és diferent si vius en un país ric que si vius en un país pobre, no? Perquè la capacitat per endeutar-se és molt més gran, perquè tens un banc central europeu que recolza aquestes mesures de finançament, etc. Llavors, també és molt diferent on estiguis, on hagis anat, aquesta loteria del naixement, no?
Ara parlaves dels ERTOs, que segurament ha estat la taula de salvació per moltes empreses i per molts treballadors, que s'haguessin vist abocats segurament a quedar-se al carrer, perquè moltes empreses es van aturar de cop al mes de març o al mes d'abril. Ara segurament poden ser una part de la solució, però no sé si poden acabar sent part del problema quan s'acabin aquestes pròrrogues i tota aquesta gent que ara mateix no sabem si podran acabar recuperant el seu lloc de feina.
És una decisió difícil, i trobar el moment adequat de quan te n'has de sortir d'aquesta política no és gens fàcil, hi haurà guanyadors i perdedors, no? Com totes les polítiques, hi haurà gent que es quedarà que la conseqüència serà que perdi la feina. És difícil trobar el moment adequat. També hem de pensar que aquestes polítiques no facin sobreviure situacions que tampoc són molt molt estables en el llarg temps, no? És molt difícil trobar el moment adequat. El que volem és que es posi cura a l'hora de decidir quan i com deixem de posar en marxa aquesta, quan s'acaba aquesta situació, no? Tot considerant que hi ha molta gent, doncs sabem que les persones amb contracte temporal no han pogut accedir a aquest tipus de política, i això afecta molt al jovent, afecta molt a les dones, però és difícil, i la idea una mica de que hem de impulsar sectors d'activitat, empreses que assegurin un treball digne, no? Tenim un altre problema a Espanya, que ja veníem, no? Que no ho he comentat abans, aquesta idea dels treballadors pobres. O sigui, tenim d'entorn un 13% de persones que treballen a Espanya i que estan en situació de pobresa. Doncs això és que tenim un problema important, no?
Hi ha una dada també interessant en aquest informe, i és que dieu que aquesta crisi econòmica generarà 1 milió de noves persones pobres, per dir-ho així, i de les quals un 80% patiran pobresa extrema, i entenem per pobresa extrema passar el mes amb 400 euros. Sí. Realment frapa molt aquesta xifra, 1 milió de persones. A Espanya, ja estem parlant de l'estat espanyol.
Sí, el que fem és el que hem fet és o sigui, les dades concretes no les, el problema és que conèixer la realitat de lo que està passant ha avançat molt, i tenim iniciatives molt interessants que et permeten veure una mica, tindre una imatge diària, no, amb aquesta, això que es coneix de les dades d'alta freqüència, etc. Però sapiguer quantes persones han caigut a la pobresa, malauradament trigarem encara un any i mig, 2 anys en saber-ho, no? Perquè l'Institut Nacional d'Estadística fa les enquestes, després s'ha d'analitzar aquesta informació, etc. Llavors el que hem fet és, volíem una mica doncs quin pot estar sent l'efecte, no? I llavors el que hem fet és assumir una sèrie de circumstàncies i fer un model de simulació, que llavors això el que ens permet a nosaltres és pensar què haurà passat aquest any. I llavors el que ens ve a dir és que doncs amb un grau de fidelitat molt alt podríem afirmar que 1 milió de persones s'haurien afegit en aquesta llista de persones que viuen, en aquest cas, amb 24 euros al dia. Mm-hmm. No? O sigui, estem parlant de si una persona que visqués sola estaria visquent amb menys de 24 euros al dia. No? I la pobresa extrema, doncs això també augmentaria, que són la gent que viu amb menys de 16 euros al dia, doncs augmentaria en 800.000 persones, 790.000, no? Llavors són dades, perquè és que la pandèmia, això sí que veiem, no? Està afectant als més vulnerables, no? És aquesta gent que estava just per sobre, no?, d'aquesta línia de pobresa, que llavors torna a caure, no? I els que estaven inclús ja a sota, doncs encara tenen, es veuen més impactats, no? Veiem que l'impacte és molt diferent si et trobes a la part alta, si tens ingressos alts, que si tens ingressos baixos, no? Fins a 7 vegades estimem que l'impacte serà diferent, no? Caurem tots, o sigui, està clar que la pandèmia en termes generals ens deixarà més pobres, però també més desiguals, no? O sigui, ens està afectant a tots, però no de la mateixa manera. Està afectant molt més a les llars amb ingressos més baixos.
És aquí on entra en joc, per exemple, l'ingrés mínim vital, on s'hauria de reactivar aquesta ajuda que no acaba de rutllar el nostre país, perquè des que es va implantar realment està arribant a molt poca gent, molta menys de la que segurament ho necessita. Mm. És en moments com aquests on s'ha de reactivar ajudes com aquestes que no rutllen encara?
Home, aquesta és el que comentava, no? Aquesta és una política que ha arribat per quedar-se. Això era una mancança que teníem. Teníem les comunitats autònomes tenien un esquema de rendes mínimes, però bueno, cada comunitat autònoma tenia diferent manera, amb diferent impacte, etc. Llavors l'ingrés mínim vital, o sigui, el que veiem és que, i això són dades del propi ministeri, estan arribant, no sé si era al voltant, volien arribar al voltant de 850.000 persones i estan arribant a 160.000, 180.000, no? Encara ens queda molt de... Què és el que ha passat? Que els requisits per accedir-hi estan sent molt difícils, que els talls d'ingressos a partir dels quals pots accedir a aquesta ajuda es calculen d'una manera molt específica, que deixa molta gent enrere. Està clar que és una política que ha vingut per quedar-se i l'hem de millorar, hem de millorar la seva cobertura. Ens preocupa molt la pobresa infantil, és a dir, ens preocupa molt les llars on hi ha, les dades a Espanya doncs són malauradament molt dolentes, no?, de lo que és les llars que tenen nens i nenes petites a la llar i són pobres, no? Doncs aquesta política doncs hauria d'estar molt enfocada en arribar en aquestes llars, no?
Comentàvem al principi la qüestió de les vacunes. M'agradaria aprofundir una miqueta més, perquè precisament està sent tema de titulars aquests dies, aquesta batalla per les vacunes, quin aconsegueix més, països que tot just ara estan arribant les primeres vacunes, com és el cas de Sud-àfrica, que a més les estan pagant més cares que altres països europeus, per exemple, no? És un nou mapa de la desigualtat, no? En aquest cas el de les vacunes també ho estem veient i no ens ho esperàvem veure-ho, però també està sent un mapa de desigualtat.
Sí, és curiós, quan veus aquesta carrera, no?, per poder accedir a les vacunes, que ja vam tenir aquesta carrera, no sé si ens en recordem, al març i a l'abril, per accedir a tots les mascaretes,
sí, i els epis, sí,
els epis,
sí.
etcètera, no? Però veiem el món en nosaltres mateixos, són els nostres països del voltant, etcètera, i les darreres estimacions que hi ha és que a l'Àfrica no arribarà no arribaran a tindre un nivell de vacunació lo suficientment alta perquè ens permeti dir que hi ha hi ha un nivell de seguretat per tota la població fins al 2023, no? El que veiem és això, el que veiem és que és molt diferent, no? Si vius, depèn d'on visquis. Jo crec que la qüestió són dos elements, no? Una mica doncs la propietat intel·lectual de la generació d'aquestes vacunes. A més, sabem que el cost és molt diferent. Ja comencen a haver-hi, no?, estimacions de què és el que ha pagat inclús la Unió Europea per aquestes diferents vacunes, i van des dels 18 dòlars fins al 2 dòlars, no? Hi ha molta variació. Una és la propietat intel·lectual i una altra és la capacitat de producció, no? Jo crec que ara mateix la qüestió és quina capacitat de producció hi ha al món per a que s'alliberi aquesta propietat intel·lectual, no? És que també quan un comença a pensar les despeses que suposa tot això, la paralització, i ho veiem molt estic parlant molt de la situació a Espanya, no? Quin cost diari té tot això, no? Més enllà del cost en vides humanes, no? Però si parlem en aquells termes, el cost en vides humanes és terrífic, però pensem, o sigui, què és el que està costant tot això, no? Llavors, doncs, costa pensar-hi que no ens hi posem d'acord, no? I ja si posem en aquesta equació tots els països del sud global, doncs imaginem què és el que els hi poden estar demanant per aquestes vacunes, seran els darrers en aquesta llista, no? Llavors sí que pot crear, sí que aquest futur distòpic en el que hi ha persones de primera i de segona, no? Nosaltres potser podrem viatjar en aquells països perquè estarem immunitzats, aquestes persones no podran viatjar als nostres països perquè no estaran immunitzats.
Tornem-hi, que és un peix que es mossega la cua.
Sí, la veritat és que fa bastanta tristesa, no?, viure en aquesta situació, no?
Ens queda molt poquet, Íñigo. Jo voldria demanar una reflexió final. No sé si dir-te optimista, si és que es pot fer, que no ho sé, però quin desideràtum teniu des de Oxfam Intermón perquè això millori, què es pot fer, què podem fer tots plegats, no sé, demano aquesta reflexió final, perquè clar, després de veure aquestes xifres, aquestes dades, aquesta situació, tot plegat, ja estem prou fatigats tots plegats, sí, amb la situació, sí. De dir, home, quin bri d'esperança podeu donar?
Home, l'esperança mai s'ha de perdre, no? I a més la resiliència de les societats és increïble, o sigui, això és un...
Alguna lliçó traurem de tot plegat, en positiu, vull dir.
O sigui, jo crec que ara mateix els termes de discussió pel que fa una mica a com hem de sortir-ne en quant a polítiques econòmiques, el so de la música és molt interessant, hem de veure la lletra, el que està sonant ara és interessant, no? La idea de posar-hi en marxa polítiques, per suposat no seran suficients, etcètera, però hi ha polítiques, no? Aquesta, no sé quan començarem a sentir parlar, espero que no, però aquesta idea d'austeritat, jo crec que serà diferent, o sigui, jo crec que hem de pensar-hi i crec que la gent... Bé, hi ha molts temes, no? També els temes dels youtubers i tal, i llavors quan penso a que la gent se n'adona compte, doncs que tots hem de posar-hi de la nostra part, pues potser no tanta gent, no? Però va haver-hi un moment al març i a l'abril que tots ens vam... la immensa majoria de gent ben pensant en lo important que és tindre una bona xarxa de protecció que a la forma d'una bona sanitat pública, d'un bon sistema educatiu que permetés que els nostres fills i filles poguessin continuar anant a l'escola, ens hem donat compte de la importància de les feines de cura, no? Totes les persones que tenim fills o filles, doncs als mesos de març i abril, doncs va ser una locura, no? Ojalà que no ens oblidem de tot això, no? Que no ens oblidem de tot això. Hem de pensar-hi en els serveis públics, hem de pensar-hi en aquestes tasques de cura i hem de pensar també, doncs que potser hem de pensar com finançar tot això, no? Perquè tot això no és gratis, no? I a més, finançar tot això, a més, les pressions que puguin venir més endavant sobre el deute, etc. Llavors, hem de pensar-hi en posar-hi un sistema fiscal que sigui suficientment progressiu perquè...
Molts desitjos,
sí.
Íñigo.
Sí, sí, sí.
Molts desitjos, però volíem aportar allò una miqueta d'esperança, sí, de coses i deures que queden, sí, per fer, que no són pocs. Íñigo Macías, moltíssimes gràcies per haver vingut, per explicar-nos aquest estudi d'Oxfam Intermón i moltes altres reflexions que s'han deixat sobre la taula. Que vagi molt bé, molt bon dia.
Molt bon dia, moltes gràcies.
Gràcies. I nosaltres tornem demà, com sempre, a partir de les 7 del matí per explicar més notícies en xarxa. Que vagi molt bé, molt bon dia.